Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dijous 14 de febrer de 2013. El papa Benet XVI va demanar ahir més unitat dins l'Església. Durant l'homilia de la missa del dimecres de cendra va demanar que, sobretot durant el temps de Quaresma, que acabem de començar, se superin els individualismes i les rivalitats, com un signe lluminós, va afegir, per als allunyats o indiferents de la fe. Ahir el Sant Pare va fer les dues primeres aparicions públiques després d'anunciar dilluns la seva renúncia al pontificat. Es van viure moments molt emotius, tant a l'Audiència General del matí, a l'Aula Pau VI del Vaticà, com durant la celebració eucarística de la tarda a la Basílica de Sant Pere. Un emocionat Tarcisio Bertone, secretari d'Estat del Vaticà, va agrair a Joseph Ratzinger, en nom de tota la comunitat catòlica, el seu servei a l'Església i al món durant aquests gairebé 8 anys. Una de les grans virtuts de Benet XVI és la seva senzillesa i eclesialitat, entenent la condició de papa com un servei, però un servei que és pastoral, espiritual i humà, però també diocesà i sacerdotal, un gran element de novetat en el seu pontificat. Aquest pontífex, per exemple, com s'ha dit algunes vegades, ha viscut molts diumenges ordenant sacerdots a la diòcesi de Roma mentre un cardenal presidia beatificacions a la Basílica de Sant Pere o en altres diòcesis del món. O també reunir-se amb rectors de parròquies, com farà sense anar més lluny avui mateix, mentre la cúria continua amb les tasques ordinàries que sempre ell ha volgut delegar, si ha pogut. Benet XVI passarà a la història més com un servidor i pastor que no pas com un cap d'estat o un jerarca. La seva proximitat amb el poble cristià i el seu lideratge moral són per a tot el món el millor exemple i el gran referent. Ahir, en qualsevol cas, va quedar encara més clar que Benet XVI renuncia no pas per alliberar-se d'una càrrega, sinó perquè estima l'Església i la vol deixar en mans d'una persona en millors condicions per conduir-la cap al futur i renovar-la. Passen 2 minuts de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión i el Gerard Campos a la redacció, el David García i el Ferran Capdevila a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim ara l'actualitat de les últimes hores en aquest dia de Sant Valentí. Com us dèiem, Benet XVI va demanar ahir durant la celebració del dimecres de cendra que es visqui la Quaresma superant individualismes i rivalitats com un signe humil i valuós per als allunyats o indiferents a la fe. Durant l'homilia, en l'última missa pública que el pontífex presideix a la Basílica de Sant Pere, abans de la renúncia, el Sant Pare va lamentar que de vegades el rostre de l'Església es vegi desfigurat.
Concretament, el pontífex es va referir als cops contra la unitat de l'Església i les divisions del cos eclesial. Davant d'una basílica plena de gom a gom en presència de multitud de cardenals i bisbes, Benet XVI va destacar la importància del testimoniatge de la fe i de la vida cristiana de cada individu i també de les comunitats per manifestar el rostre de l'Església. El pontífex va afegir també la importància de l'autenticitat de cada gest religiós i va recordar que per aquest motiu Jesús denuncia la hipocresia religiosa, el comportament d'aparença i les actituds que només busquen l'aplaudiment i l'aprovació. En la mateixa línia va expressar el seu agraïment a tothom, especialment als fidels de la diòcesi de Roma, mentre es prepara per posar punt i final al ministeri patrí, alhora que va demanar que preguin per ell i pel seu successor.
Grazie.
Gràcies. He sentit gairebé físicament aquests aplaudiments, aquests reconeixements. Continueu pregant per mi i també pel futur papa.
Al matí, durant l'Audiència General, Benet XVI va assegurar ahir que va renunciar al papat en plena llibertat i pel bé de l'Església. Va ser la primera aparició pública després d'anunciar que renunciarà al pontificat el pròxim dia 28 de febrer. El papa Ratzinger va afegir que és conscient de la importància del fet, però també de no ser capaç de dur a terme el ministeri patrí amb la força física i l'esperit que ho requereix. Immediatament després, el Sant Pare va fer la catequesi dedicada a la Quaresma, que va començar tot just ahir.
Avui falten exactament dues setmanes perquè Benet XVI deixi de ser oficialment el papa. Concretament, això succeirà a les 8 del vespre del 28, només 3 hores després que el pontífex abandoni, segons es va anunciar ahir, per uns dies al Vaticà, amb l'objectiu d'allunyar-se del conclave que designarà el seu successor.
La seva destinació serà el Palau de Castel Gandolfo, tradicional residència estiuenca papal, cap on partirà a bord d'un helicòpter el mateix dia a les 5 de la tarda, segons va anunciar ahir mateix en roda de premsa el portaveu de la Santa Seu, el jesuïta Federico Lombardi. Demà i dissabte el Sant Pare rebrà els presidents de Romania i de Guatemala. No obstant això, les dues trobades més importants que Benet XVI mantindrà abans de la seva renúncia seran amb les dues màximes autoritats polítiques d'Itàlia, el primer ministre Mario Monti, aquest dissabte a la tarda, i el president de la República, Giorgio Napolitano, l'altre dissabte al matí. La trobada que ha estat sol·licitat pels dos mandataris per acomiadar-se del pontífex tindrà lloc en un moment clau per Itàlia amb les eleccions generals molt a prop.
I en el seu últim dia, el papa serà acomiadat personalment pels cardenals a les 11 del matí en un acte al Vaticà. Serà l'última vegada que trepitjarà a la terra de la ciutat-estat fins a mitjans de març, aproximadament, que serà quan coneixerem el nom del nou pontífex i quan després tornarà per a la seva residència després de deixar el pontificat Benet XVI. Canviem ara de qüestió. La Generalitat explicarà avui als sindicats les noves retallades en la funció pública per aquest any. Rebaixarà plantilla i sous i una paga extra per estalviar més de 740 milions d'euros. Estalvi similar al de l'any passat, que es traduiria en dues grans mesures. Més de la meitat estarien descomptant de nou una paga extra als funcionaris i la resta s'estalviaria majoritàriament en personal.
L'estalvi en la funció pública afectarà no només funcionaris, sinó també professors universitaris o treballadors de consorcis com els hospitalaris, per posar només dos exemples. El govern ha anunciat que es deixaran de cobrir 3.000 places de funcionaris que abandonaran l'administració per jubilacions o per baixes, sobretot en ensenyament. I també es deixaran de fer uns 10.000 contractes d'interinatge, sobretot pensats per les substitucions de l'estiu. Segons el govern, no caldran tants substituts perquè s'espera que els treballadors fixos acceptin les 37 hores i mitja de jornada setmanal que fixava el govern central. Els sindicats han reaccionat a l'anunci apuntant que els funcionaris catalans són de nou conillets d'Índies i pioners en les polítiques de retallades.
La futura llei de consultes, que ha de permetre la convocatòria d'un referèndum sobre el futur de Catalunya, va començar ahir la tramitació al Parlament amb el suport de Convergència i Unió, Esquerra, el PSC i la CUP. Iniciativa de moment se n'ha desmarcat, tot i que està d'acord amb el dret a l'autodeterminació. Diu que creu que Convergència i Esquerra volen capitalitzar el procés.
Convergència, Esquerra, els socialistes i la candidatura d'Unitat Popular han registrat la petició perquè es constitueixi una ponència conjunta que elabori la llei després que el govern ja va constituir dimarts el Consell Assessor de la Transició Nacional. Els ecosocialistes havien condicionat el seu suport al fet que tot allò relacionat amb la consulta d'autodeterminació s'abordi en una comissió parlamentària pel dret a decidir perquè el procés sobiranista pivoti sobre el Parlament i evita així que Ciu i Esquerra s'apropin del debat.
Altres notícies de casa nostra. Avui es crearan, d'altra banda, al Parlament les ponències per elaborar la llei de transparència i també la llei electoral. La mesa de la cambra i la junta de portaveus van acordar ahir la tramitació d'aquestes proposicions de llei i fa una setmana ja les havien iniciat aquest procés. Les integraran dos diputats de cada grup parlamentari i tenen 3 mesos prorrogables per acabar els treballs.
Un cop redactades, se'n començarà la tramitació parlamentària. La presidenta del Parlament vol que, com a molt tard, s'aprovin al desembre. La llei parlamentària ja té camí fet perquè la legislatura passada es va començar a elaborar, mentre que l'últim que ha sortit de la Cambra Catalana sobre la llei electoral és un informe de l'any 2010 on es proposaven diversos models d'administració electoral. La ponència que també té llum verda és la de llei de consultes, després que aquest dimecres es va registrar la petició per crear-la amb el suport de Convergència, Esquerra, el PSC i la CUP.
La presidenta del PP català, Alicia Sánchez Camacho, va anunciar ahir una demanda contra l'agència de detectius Método 3 per les presumptes escoltes il·legals sobre ella l'any 2010 durant un dinar amb l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola.
Poc després que el president català Artur Mas l'instés a fer-ho durant la sessió de control del Parlament d'ahir, la líder popular va explicar als periodistes que presentarà dues denúncies. Una davant de la policia perquè investigui si hi ha indicis penals amb les presumptes escoltes il·legals. L'altra davant dels jutjats contra l'empresa d'espionatge per haver vulnerat el seu dret a l'honor i a la intimitat.
Anuncio ja que presento aquestes dues denúncies una denúncia davant de la policia perquè s'investiguin els fets als que he estat sotmesa, perquè s'investigui tot el que ha succeït, les empreses o les entitats responsables, les persones responsables d'aquests seguiments i d'aquestes escoltes il·legals, i també presento demanda de garantia del dret a l'honor, a la intimitat.
La líder popular també s'ha reservat l'opció d'emprendre accions legals contra aquells que l'acusin d'encobriment, justament perquè assegura que en tot moment va recomanar l'exparella del fill gran de Jordi Pujol que denunciés el cas a la Fiscalia Anticorrupció.
I per la seva banda, el diputat del PSC al Congrés i exnúmero 2 del Partit dels Socialistes de Catalunya, José Zaragoza, va tornar a negar ahir que hagués contractat aquesta empresa per fer espionatge de cap mena i va anunciar que es querellarà contra els qui han publicat que va ordenar les escoltes al PP català per defensar el seu dret a l'honor. I acabem aquest bloc amb un apunt educatiu. Més de 60.000 alumnes de quart d'ESO comencen avui les proves d'avaluació de competències bàsiques en català, castellà, llengua estrangera i matemàtiques. Les proves es fan per segon any consecutiu al miler de centres de secundària que hi ha al país i els resultats arribaran als instituts i les famílies abans de Setmana Santa.
Avui es faran els exàmens de català i matemàtiques i demà els de castellà i llengua estrangera. A la prova de català hi haurà diverses preguntes de comprensió lectora sobre dos textos i es demanarà als alumnes que facin una redacció. A la de matemàtiques es valorarà la capacitat dels estudiants per resoldre problemes d'estadística, de càlcul, d'espai, forma i mesura, entre d'altres aspectes que s'han de dominar a quart d'ESO. A la primera avaluació externa que es va fer l'any passat es va constatar que una quarta part dels alumnes acaben la secundària obligatòria sense dominar les competències bàsiques en matemàtiques i en anglès. L'altre gran dèficit destacat va ser en l'expressió escrita en català, que va suspendre un 22% dels alumnes.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
3 minuts i serà un quart de nou. Seguim resumint l'actualitat d'aquest dijous. Els grups parlamentaris del PP i el PSOE al Congrés van acordar i sol·licitar la tramitació per la via d'urgència de la iniciativa legislativa popular sobre la dació en pagament i la paralització de desnonaments, que dimarts es va emetre, recordem-ho, a tràmit al Congrés dels Diputats.
El grup socialista ha plantejat al PP aquesta possibilitat després que en la sessió de dimarts modifiqués el sentit del seu vot i finalment donés suport a acceptar tràmit a aquesta iniciativa. La tramitació urgent de la iniciativa, que es denominarà Projecte de Llei de Regulació de la Dació en Pagament, Paralització dels Desnonaments i del Lloguer Social, suposa reduir a la meitat els terminis reglamentaris habituals. Un cop admès a tràmit la iniciativa, els seus promotors deixen els objectius en mans dels polítics. Entre la iniciativa, promoguda per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, i el projecte de llei amb què treballa el govern espanyol, hi ha algunes diferències. El projecte de l'executiu és més complex, restrictiu i apel·la a la voluntat dels bancs.
Un home de 55 anys es va suïcidar ahir a Alacant, precisament per un tema relacionat amb l'habitatge i el desnonament. Qui el va trobar va ser la comissió judicial, que ahir mateix havia de fer efectiva l'ordre de desnonament del seu domicili, en aquest cas per impagament d'un lloguer.
L'home feia 6 anys que no pagava el lloguer i abans que l'anessin a desnonar va decidir penjar-se en una de les habitacions. Aquesta és la tercera mort en menys de 24 hores després que aquest dimarts un matrimoni de jubilats de Calvià va treure's la vida en rebre la notificació de desnonament. Aquest dimecres els veïns es van concentrar per mostrar el seu condol. L'home, de 68 anys, i la seva esposa, de 67, s'haurien pres una sobredosi de medicaments.
I us expliquem també que només un dels 21 imputats en el cas Gürtel es van acollir a l'amnistia fiscal aprovada pel govern espanyol. Ho va anunciar ahir el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, al Congrés dels Diputats.
Després que l'Audiència Nacional requerís a l'Agència Tributària informació sobre quines de les 21 persones físiques i jurídiques implicades en aquesta presumpta trama de corrupció s'havien acollit a aquest procés extraordinari de regularització fiscal, el ministre va assegurar que només una ho va fer. Montoro, que ha assegurat que no pot donar el nom d'aquesta persona, ha explicat que ho va fer per valor de 3.500 euros, de manera que en va haver de pagar Hisenda 350.
I Mariano Rajoy es va felicitar ahir en una intervenció a porta tancada davant el grup del PP al Congrés pel fet de no haver demanat un rescat financer a la Unió Europea. Ho va fer, segons fonts del grup, amb una de les seves frases que probablement es recordaran del seu mandat. De vegades, la millor decisió és no prendre cap decisió, i aquesta és també, segons les seves paraules, una decisió. quart de nou, la tensió entre Corea del Nord i Corea del Sud va en augment en les últimes hores després que Pyongyang dugués a terme dimarts passat, recordem-ho, un nou assaig nuclear.
Com a resposta al que Seul considera un atac i una amenaça a la seva seguretat, el govern sud-coreà ha mostrat un vídeo de missils de creuer que manté desplegats en el seu territori que són capaços d'assolir qualsevol objectiu a Corea del Nord.
A Mèxic, els 6 detinguts fins ara per la violació de 6 turistes espanyoles al port d'Acapulco, el dia 4 concretament, han admès la seva participació en els fets.
El fiscal general de Mèxic, Jesús Murillo, ha anunciat que hi ha 6 detinguts totalment confessos i que només queda un altre sospitós per detenir. El fiscal també ha considerat resolt el cas i ha afegit que la fiscalia té evidències plenes de la implicació dels arrestats en els abusos. Els detinguts tenen entre 16 i 30 anys i els han trobat alguns dels objectes robats a les víctimes.
També us expliquem que el president de Veneçuela, Hugo Chávez, s'està sotmetent a tractaments complexos i durs a Cuba. Ho van assegurar ahir el vicepresident del país, Nicolás Maduro, en un acte transmès per la televisió estatal després d'haver informat que acabava de tornar de l'illa.
Maduro va treure importància al viatge de Chávez a Cuba, que no s'havia fet públic fins ara. Va assegurar que la visita de Chávez per atendre la seva família al comandant i va fer també aquesta visita per expressar-los la solidaritat permanent i la fortalesa de tot el poble veneçolà. Chávez va ser operat el passat 11 de desembre d'un tumor a la zona pèlvica en última informació facilitada sobre el quadre clínic de Chávez el passat 26 de gener. El ministre de Comunicació, Ernesto Villegas, va indicar que l'evolució general del mandatari era favorable.
La Comissió Europea demanarà a tots els països membres que facin controls durant tot un mes per detectar fins a on arriba el frau en la carn de cavall.
L'escàndol va sorgir ara fa uns dies quan a França i al Regne Unit, on es van detectar hamburgueses i plats preparats que, segons l'etiqueta, portaven carn de vedella, però que contenien també restes de carn de cavall. El comissari europeu de Salut i de Consum, Tonio Borg, ha explicat que proposarà que es realitzin 2.500 proves d'ADN en plats preparats a base de carn de vedella i també 4.000 exàmens més a carn de cavall per determinar si donen positiu en una substància utilitzada per analgèsics per a cavalls. Les proves es faran entre l'1 i el 30 de març i els resultats s'hauran de publicar al cap de 6 setmanes, el 15 d'abril.
I la policia nord-americana ha detingut una dona originària de Valladolid com a presumpta autora de la mort del seu marit, l'exjugador de bàsquet Matthew White, apunyalades als Estats Units.
La dona que va confessar els fets ha explicat que va decidir matar la seva parella després d'enxampar-lo mirant pornografia infantil per internet. El crim va ser el domicili familiar a Pensilvània. L'homicida confessa que treballa en una escola i que fa poc temps que té la nacionalitat nord-americana. Va explicar que va esperar que l'home s'adormís per apunyalar-lo mortalment al coll. Després va anar a casa d'uns amics i els va explicar el que havia passat. Matthew White, el seu marit, que tenia 55 anys, va jugar al Granollers. També va passar pel Granada i el Valladolid i a la NBA va jugar al Portland Trail Blazers.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Passen 3 minuts d'un quart de nou en esports. El Real Madrid afrontarà la tornada dels vuitens de final de la Champions a Manchester contra el Manchester United amb un empat a un, el que es va registrar ahir al Bernabéu. Els blancs van poder comptar amb Xavi Alonso, tot i les molèsties al pubis, i amb un gol de Cristiano Ronaldo van aconseguir neutralitzar el gol inicial dels anglesos, marcat per Welbeck.
I d'altra banda, partides també a dones entre els dos equips que només han pensat en la porteria rival. El Shakhtar i el Borussia Dortmund han empatat finalment a 2 a l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions.
A l'Espanyol esperaven el retorn de Wakaso als entrenaments d'ahir, però el davanter, màxim golejador de la Copa d'Àfrica, no es va presentar a les sessions. El club encara no ha rebut cap explicació.
Al matí, Javier Aguirre ja havia recuperat Javi López i Cristian Gómez, que es van sumar totalment a la dinàmica del grup. En canvi, Raúl Baena continua encara amb problemes de lumbàlgia i de moment segueix fent recuperació i prevenció. L'Espanyol rep, recordem, el diumenge el Betis, el segon equip que ha guanyat més partits fora de casa, concretament 6.
I en bàsquet, el Barça-Rigel juga avui a Tel Aviv un nou partit del top 16 de l'Eurolliga.
Doncs sí, l'equip ha hagut de fer la maleta per un desplaçament d'Eurolliga. La plantilla ha volat cap a Tel Aviv, on avui, com deies, juguen contra el Maccabi Electra el setè partit del top 16, l'últim de la primera volta.
I en el judici de l'operació Port va parlar un dels testimonis més esperats, Jesús Manzano, exciclista, que havia destapat l'any 2005 una trama de dopatge organitzada en l'esport. L'excorredor de Kelme va denunciar aquesta trama, segons va dir, orquestrada pel metge Eufemiano Fuentes i la seva germana Yolanda.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Principals titulars de portada a la premsa, a La Vanguardia, polítics de diferents partits van ser espiats a Catalunya. El periòdico titula espies.cat i ofereix una fotografia d'Alicia Sánchez Camacho en gran i també imatges d'altres dirigents. El punt avui, el govern continuarà la retallada als funcionaris. Diari Ara, Europa més Estats Units cap al mercat més gran del món, titula en aquest cas en una altra línia, en una informació econòmica. El País, ocupació i laboralistes veuen il·legal un finiquit com el de Bárcenas. El Mundo titula, el fiscal demanarà que jutgi Blanco per tràfic d'influències, referint-se a l'exministre socialista José Blanco. I el diari ABC titula, amb una imatge d'Alfredo Pérez Rubalcaba, Zapatero va regularitzar 5 imputats de Gürtel. Finalment destaquem La Razón, titula Els pèrits apunten que la lletra és de Bárcenas, però no descarten que els papers es fabriquessin. Fet aquest resum, de seguida entrevistem l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, que ens valorarà la renúncia del papa. Després tindrem els serveis.
Ràdio Estel. Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
L'anunci del papa que renuncia, un anunci que es va fer públic dilluns, és sens dubte la informació més destacada de la setmana i segurament d'aquest any 2013. Entre les valoracions que estem coneixent aquests dies, avui volem parlar breument amb el bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, l'arcabisbe Joan Enric Vives. Monsenyor Joan Enric, molt bon dia i benvingut.
Molt bon dia.
Com està?
Bé, home, aquí en fred. Tenim freds aquí dalt.
En fred i també amb l'impacte personal i espiritual, no?, d'aquesta notícia. Com valora aquesta renúncia de Benet XVI?
Bé, jo ho estic escrivint amb algun article que m'han demanat o amb algunes paraules que he pogut dir. A mi em sembla que estem davant d'una gran llibertat espiritual. Un esperit humil, un esperit intel·ligent, un home realista, que sap discernir, que això és el que certament es demana de tot cristià, però especialment d'un bisbe, d'un cap, d'un que està fent aquest servei de conduir tot el ramat, de que sàpiga discernir els signes dels temps, com s'expressava el papa Joan XXIII i també el concili. Per tant, jo crec que ell ho ha fet, veient les seves febleses, les seves forces que minven i que minvaran encara més en els pròxims mesos i anys, si el Senyor li concedeix vida, i per tant que es fia de la providència, com esperarien potser alguns que voldrien que aguantés fins al final. A mi em sorprenen algunes veus molt crítiques que he llegit i que m'han impactat, les veus crítiques, i després també discerneix la providència el que precisament es fia que la providència et donarà un nou pastor que podrà tirar endavant. I això és el que ell ens diu, que creu en l'Església en el sentit que és el cos de Crist i que ell la porta.
Quan parla vostè de crítiques, es refereix a aquelles que han criticat el fet de la renúncia, com l'alliberament d'una càrrega.
Sí, és comprensible, sí, és comprensible, com... però home, hi ha alguna càrrega de profunditat que he llegit que com si fos una persona que abandona per comoditat o que abandona per por o que abandona per feblesa, fins i tot algú s'ha atrevit a dir psíquica o espiritual. Home, a veure, aquí estem davant d'una persona lúcida que ha examinat les coses davant de Déu, que ha vist que no pot fer tot el que es demana, només pensem, per exemple, que a l'agost el papa té un viatge transatlàntic en un país calorosíssim com és Rio de Janeiro, al Brasil, i amb joventut, que s'ha d'estar amb dinamisme, i bueno, una persona veu això. Aquestes són unes febleses de tipus físic, com també la malaltia. Ell va viure al final dur, difícil, també per l'església del papa Joan Pau II. Jo recordo com tots els bisbes van veure que el papa quedava sense poder parlar al balcó. Si el papa hagués durat mesos, com pot un papa no parlar? No podem dir missa als sacerdots quan no podem parlar, que ho celebrem, però jo he conegut un sacerdot que va estar operat i que no va poder parlar. És a dir, hem d'imaginar uns anys, un compàs d'uns anys molt, molt durs i que amb totes aquestes filtracions i problemes que també han tingut, com tantes institucions, i avui el món va així, doncs en el seu entorn això portaria una de rumors sobre qui governa, com governa, si hi ha camarilles, que és impossible de mantenir. I per tant jo crec que això és el que ell ha fet davant de Déu. Déu és provident, Déu m'ajudarà a tirar endavant com a vellet davant de l'Església, clar que sí. Però aquest Déu que és provident donarà el pastor que ara convé i jo resaré per tota l'Església. I aquest és el papa que ho podia fer perquè és un gran teòleg, sap que això no afecta precisament el ministeri del successor de Pere, perquè no hi haurà dos papes, alguns diuen no. Hi haurà un únic papa, com en una església local, Barcelona, té un bisbe, no en té dos, té un bisbe emèrit, i així en totes les esglésies del món. És un tema que li hauríem de donar una major normalitat. Tants bisbes emèrits, que és un problema també, perquè alguns, quan arriba el 75, 76, doncs encara realment estan fantàstics. Sí. És cert, com ell a vegades ara el veiem i té forces i té coratge i té espiritualitat, i ahir jo l'he vista, l'audiència pública que va fer, i després un tall de la missa del dimecres de cendra, i realment doncs, no està acabat, però és un home que ell se sap les forces interiors.
Ha valorat les forces que van més enllà d'un dia o d'un moment concret. Una última pregunta, senyor arquebisbe Joan Enric Vives. Com interpreta vostè el fet que el papa fes una crida ahir a la unitat de l'Església i lamentés els individualismes o les pugnes que de vegades hi pot haver?
Bé, ell encara ens donarà algunes lliçons, com és normal, no? L'està donant amb el fet d'aquesta confiança absoluta en Jesucrist que porta l'Església i que ens donarà un nou bon pastor al seu davant, i que les persones passem, però és el cos de Crist, l'Església, el Senyor a qui ens dirigim. Això és el que volem tots els sacerdots i tots els bisbes de la Terra, i també ho vol ell. Sinó que, esclar, també ha descobert aquestes petites febleses o grans febleses que tota institució humana també té i que ja sabíem i que no descobrim res de nou. Ell precisament va ser l'autor d'un viacrucis, va ser famós quan el van elegir, que es va dir doncs, que parlava de les immundícies que hi havia a l'interior de l'Església, ja ho he citat en un article, amb un viacrucis que l'últim del papa Joan Pau II, aquell temps després el papa va morir aquell dia 2 d'abril, no? Però un anterior viacrucis, doncs això havia emergit. I és clar, hi són, és a dir, en unes institucions com les nostres, doncs hi ha rivalitats, hi ha accents distints, hi ha que a vegades els mitjans exageren, que a vegades l'interès de fer novel·les estil aquestes més sensacionalistes, doncs poden exagerar. El que passa és que hi ha criteris diferenciats i que cal la unitat. Ara és el que tots demanem en els cardenals, que busquin aquestes dues terceres parts que són necessàries, indiquen la manera com es fa durant les votacions indiquen la demanda d'un papa que surti molt estimat, molt acceptat, i això és el que ara estic segur que tots els cardenals estan fent des de la pregària per demanar l'ajuda a Déu, que sigui el candidat que amb consciència creuen que Déu vol per la seva església, no per no ser prebendes o per no sé què, no? Sinó no moure's per ideologia, sinó moure's realment per aquell que convé ara per afrontar els grans reptes que la comunitat cristiana té.
Moltíssimes gràcies, senyor arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, per haver-nos ofert la seva valoració en directe quan estem a punt d'arribar a quarts de nou aquí en la primera hora del primer cafè de Ràdio Estel. Des de la seu d'Urgell i Andorra, una abraçada, vaja, des d'aquí cap allà per vostè.
Igualment des d'aquí cap a vosaltres.
I fins una propera ocasió. Tindrem ocasió de valorar altres vegades la figura de Benet XVI, que ens deixa un gran llegat en aquests 8 anys de pontificat.
Certament, certament.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu-siau.
Ara farem una petita pausa, però abans us anunciem que demà tindrem en directe en aquest programa el cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe de Barcelona. En una entrevista, col·loqui en profunditat, parlarem amb ell de diferents aspectes relacionats amb l'elecció del nou papa i també parlarem, naturalment, de la figura de Benet XVI i de l'impacte d'aquesta renúncia. Ara una pausa als serveis i després la tertúlia.
Ràdio Estel. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Ara fins al 27 de febrer trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta. Emporta't 6 litres de llet Hipercor i paga'n només 5. Sencera, semi o desnatada. En comprar-ne 6, el litre et surt a només 63 cèntims.
A més, a Hipercor trobaràs un 20% de bonificació addicional en centenars de productes. Hipercor, preu i per millor.
Preus vàlids només a la península.
Nosaltres, els amants de la neu, declarem l'arribada d'un nou ordre en el que la neu ho domina tot. 210 quilòmetres esquiables, 118 pistes, 60% de neu garantida, 4 snowparks. Atreveix-te amb l'estació més gran del sud d'Europa. Benvingut a Gran Valira, Andorra. Benvingut al domini de la neu.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant d'aquesta autopista AP7. Hi ha hagut un accident, una topada a la zona de Barberà del Vallès. Els vehicles són al voral de la via, però hi ha retencions de més de 3 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà, en sentit nord, en sentit Girona. Això, com us dèiem, a l'autopista AP7. Això afecta els seus laterals, a la B30 i un pèl a la C58, on també hi ha retencions a Ripollet, diguem-ne, sortint de la ciutat de Barcelona. A banda d'aquest accident, però, de l'AP7 aquí a Barberà en sentit nord, a la resta de vies parlaríem d'aturades habituals. No sembla un matí massa complicat. Sí que hi ha trams de retencions en aquestes vies que envolten Barcelona. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem ara amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. De moment podem parlar de matí molt tranquil, sense incidències, sense problemes destacables. Així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Dia de sol, amb una mica de neu i una pujada de les temperatures important arreu de Catalunya. Al matí encara farà fred, però el termòmetre anirà pujant de cara al migdia amb màximes, atenció, superiors als 15 graus en diferents punts del país. El temps serà assolellat i amb pocs núvols durant les properes hores. Només s'esperen nevades a la cara nord del Pirineu fins a mitja tarda i tornaran després cap a la nit. La cota de neu passarà dels 1.400 metres als 1.600.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuant 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, Sabanida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Passen 4 minuts i mig de 8:45. Avui a la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel ens acompanyen Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i Grafòloga. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
També tenim amb nosaltres Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau. Bon dia, senyor Oliveres.
Bon dia.
I finalment saludem Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Bon dia, senyor Castro.
Hola, bon dia.
Bé, Benet XVI ahir va dir que l'Església ha d'estar unida i que de vegades la imatge de divisió la desfigura. Va ser en una de les primeres aparicions públiques, la segona concretament a la tarda durant la missa del dimecres de cendra, després d'anunciar la seva renúncia. S'ha parlat de moltes coses sobre Benet XVI aquests dies, però també s'han comentat alguns problemes que ha hagut d'afrontar, entre ells els de les revelacions de secrets, els d'algunes divisions i també els casos de pederàstia, davant els quals ha estat molt ferm, però també s'ha arribat a parlar en alguns moments de pugnes internes per a la successió, abans que se sabés que renunciés, fins i tot. Es pot interpretar en aquesta clau aquest missatge? Què en pensen? Després entrarem a valorar el tema de la renúncia, que ja ha estat molt comentat aquests dies.
Home, jo crec que les paraules d'ahir, que podem llegir en el dia d'avui que va dir, són molt contundents i a mi m'han sorprès moltíssim. Que el papa parli d'hipocresia religiosa realment és una cosa que no estem habituats, o no, jo no m'ho creia quan ho llegia.
Que ho digui amb tanta franquesa,
amb tanta franquesa i amb tanta naturalitat.
Com un
no?
pare que renya els seus fills,
exacte.
Per entendre'ns, no?
I que et parli d'aquestes pugnes a dintre, no? Diu, penso particularment en les culpes contra la unitat de l'Església a les divisions en el cos eclesial. Per tant, està parlant que entre ells hi han pugnes i pugnes pel poder.
Entre la cúria.
Entre la cúria, clar.
Imaginin-se el que pot ser entre el poble, si no hi ha un exemple, no?, dels qui ens regeixen.
Clar, i que ho digui així, amb aquesta naturalitat o aquesta tranquil·litat, jo al llegir-ho avui és de les coses que més m'ha frapat. No estem habituats a que ens parlin.
En positiu, no?, que a vegades les rivalitats van amb la condició humana i es poden superar.
No, això és evident, però que es reconegui públicament, i a mi el fet aquest de la hipocresia religiosa és el que potser m'ha sobtat més d'haver-ho llegit o escrit que hagi sortit de la boca d'un papa, no?
Mm-hmm. Un papa que no parla només per quedar bé, que diu les coses clares.
Exacte.
Més opinions sobre això concretament.
No, sobre això concretament, a mi em sembla que el Benet XVI ha fet declaracions en aquest sentit més d'una vegada. Ha fet declaracions més d'una vegada i és un tema que li ha preocupat sempre. El que passa que està clar, també s'ha de dir que les declaracions d'ahir venen perquè ahir començava la Quaresma i amb el marc del dimecres de cendra i del camí quaresmal, vull dir, tenen un sentit particular. Però, evidentment, agafen un caire particularment significatiu perquè justament les diu després doncs, de la seva renúncia. No? A mi em sembla que posa en evidència doncs, el tall, diguéssim, espiritual d'un home doncs, que bé, que ha centrat molt doncs, el seu pontificat doncs, en la comunicació de l'Evangeli, en parlar de Déu i de l'Evangeli. I això doncs, ho torna a fer i toca els punts que amb ell li preocupen. I està clar que hi ha un problema de fons que ell només ha vist que es pot dissoldre des d'un punt de vista espiritual i del canviament de les persones. I aquest és el missatge que dona. Uh-huh. Que és importantíssim.
Senyor Arcadi Oliveres.
No, penso que és d'agrair aquesta claredat de dir com estan les coses, que per altra banda no són noves. Jo penso que de soroll en el Vaticà n'hi ha hagut sempre. A mi ja m'explicava una petita aquell acudit d'un, com deia això, un cristià que volia convèncer un jueu, el va convidar al Vaticà i li va dir no sol que perdràs la fe si vas allà. És una cosa. I per tant, això ja ve d'antic. Per altra banda, si pensem una mica en la misteriosa mort de Joan Pau I i coses així, ja ens comencem a plantejar si aquests sorolls en el Vaticà no hi havien sigut sempre. Per tant, que ell ara digui, escolta, jo ara me'n vaig, vull obrir una nova etapa, i faig constar que me'n vaig perquè, en certa manera, pateixo per aquesta situació, penso que és molt positiu i és molt d'agrair.
Mm-hmm. En qualsevol cas, de sorolls i de pugnes associades a la condició humana, sabem que n'hi pot haver a tot arreu. Potser deixi'm aclarir, senyor Oliveres, que el tema de la mort de Joan Pau I mai hi ha hagut cap indici que hagués estat associat a pugnes vaticanes.
Vaja. Perquè mai...
Sí, perquè no s'ha aclarit del tot.
Hi ha diversos llibres que parlen molt sospitosament del que va
parlar. També s'ha dit que estava malalt i que potser no s'havien sabut prou coses.
Ja, ja.
Ja,
ja. Però han sortit molts llibres de sospita sobre això.
Vostè, senyor Arcadi Oliveres, fa gairebé 8 anys, quan li vam preguntar la valoració de la mort de Joan Pau II, ens va dir que hauria d'haver renunciat, ho recordo perfectament.
Bé, és que era dramàtica la seva situació, especialment en els darrers anys. Pensem que, de fet, va morir a la televisió, per dir-ho d'alguna manera. 3 dies abans, si no recordo, encara va fer una aparició en el balcó aquell al Palau Vaticà, i encara va...
Que es va quedar sense poder parlar...
De la manera que va poder, i evidentment... Si s'exigeix una renúncia dels bisbes als 75 anys, si a la gent se la jubila als 65 anys, sens dubte un papa als 85 anys ja té una edat raonable. I, a més, si mirem una mica, penso que era el diari, l'altre ho explicava, és dels que ha arribat a papa amb major edat, sí, sí. Tant quan hi va arribar com al moment de marxar. Per tant, potser era el moment.
Sí, sí. Fa un any superava l'edat de Joan Pau II quan va morir, o sigui, és un papa, i encara sembla que pot estar mínimament bé per viure uns anys, els que Déu vulgui, no? Però vaja, per viure uns anys. Bé, doncs avui hem fet la primera roda d'intervencions parlant d'aquestes paraules de crida a la unitat del Papa. Ara entrarem en el tema de la renúncia i en altres qüestions, però abans ara repassem alguns aspectes sobre altres qüestions de l'actualitat que volem tractar, com són la llei de transparència, la llei electoral i també el tema de la paga extra dels funcionaris i altres retallades fins a 740... milions d'euros que retallarà el govern català.
Doncs si comencem amb la llei de transparència electoral, perquè el Parlament crea avui les ponències sobre aquesta llei de transparència i l'altra, l'electoral, es integraran 2 diputats de cada grup parlamentari i tenen 3 mesos prorrogables, això sí, per acabar amb els treballs. La mesa del Parlament i la Junta de Portaveus van acordar la tramitació d'aquestes proposicions de llei ara fa tot just una setmana. D'altra banda, la llei de consultes comença també el tràmit al Parlament amb el suport del PSC i això sí, sense iniciativa. La norma que ha de permetre la convocatòria d'un referèndum sobre el futur de Catalunya ha començat la tramitació al Parlament, com dèiem, amb el suport de CiU, Esquerra, PSC i la CUP. D'altra banda, parlem de la paga extra dels funcionaris i és que el govern explica avui precisament als sindicats la nova retallada d'una paga extra a aquest sector, el dels funcionaris i en el personal. Se es volen estalviar uns 740 milions d'euros davant la taula de funció pública. Els sindicats diuen que els funcionaris catalans són els més castigats de l'Estat i pioners en les retallades.
I si tenim temps, parlarem també d'escoltes il·legals i de tot aquest enrenou arran del que es va saber d'una conversa d'Alícia Sánchez Camacho amb l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola.
Doncs sí, precisament poc després que el president de Català, Artur Mas, l'incés a fer-ho durant la sessió de control al Parlament d'ahir, la líder popular, Alícia Sánchez Camacho, va explicar als periodistes que hi havia a la cambra que també demanarà a la policia si hi ha indicis penals en les presumptes escoltes il·legals a què hauria estat sotmesa, recordem, el 2010 durant un dinar amb l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola.
Doncs fins aquí l'actualitat. Més notícies a les 9. Gràcies, Sara.
Fins ara, gràcies.
Ara farem una pausa i continuem de seguida amb la tertúlia. Avui amb el president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, i amb el responsable de la comunitat de Sant Egidi, Jaume Castro.
Ràdio Estel.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. Si ja vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Setmana de la roba de bany a Blancolor del Corte Inglés.
Fins al 50% de descompte en jocs de tovalloles, barnussos, coordinats, complements.
Tot de les marques més prestigioses.
I Pridium, la nostra marca exclusiva.
Només al Corte Inglés.
Conferències quaresmals a la Basílica de la Puríssima Concepció. La nova evangelització. Propostes pràctiques. Diumenge 17 a les 7 de la tarda, l'Església en la veu dels cristians del carrer, amb Totona Agustina Santllehí, cofundadora de Catholic Voices. A les 8, estona de silenci i vespre solemnes. I a 2:15, Eucaristia, amb servei de guarderia. Conferències quaresmals, organitzades per la Basílica de la Puríssima Concepció i obra d'exercicis parroquials, amb la col·laboració de la Delegació per la Vida Consagrada.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Estem a punt d'arribar a 9:15. Seguim amb la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel, on avui ens acompanyen Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau, també la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alzina, i el responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya, Jaume Castro. Vostès com han viscut la notícia de la renúncia? Com la valoren? Si vol el senyor Oliveres començar, ja que va dir que Joan Pau II també hauria d'haver renunciat, una opinió que poden compartir lliurement molts creients, altres no.
Home, jo penso que en aquest sentit, doncs, hem de donar alegria. La capacitat de dir, ni per edat, ni per facultats, ja puc continuar i renuncio, trenca un mite que feia 450, no sé quants anys,
sí,
que no s'havia trencat.
Més de mig segle, més de mig mil·lenni, vaja,
vol
sí.
Vol dir que és una novetat que, doncs, jo deia que potser per desgràcia l'ha imposat a última hora del papat, perquè clar, no podia ser d'altra manera, a primera hora no es podia fer aquesta renúncia, però és exemplar. Després una altra cosa, i amb més calma, i encara no hi treixo ara, seria fer un balanç dels clarobscurs del papat, de les coses que ha pogut fer aquest senyor. Però, de totes maneres, com a notícia, jo la vaig trobar excel·lent i em va agradar.
Doncs...
A mi em sorprès, era l'últim que m'esperava. Si puc afegir-me, diré que estava d'acord també amb el que diu l'Arcadi. Jo crec que també veure-li aquella agonia pública de Joan Pau II va ser duríssim, i que se l'hagués hagut de fer renunciar, si ell no ho veia clar,
pel seu entorn. Però va fer renunciar, entorn, això sí que no es pot, perquè
no
ha de ser
pot,
lliure,
però
no?
Però ha de ser totalment lliure. Però era molt dur veure'l patir d'aquella manera i veure-li aquella agonia tan pública, i que veies que ell no podia estar amb el carro de l'Església tirant-lo endavant, no?
Però també es pot veure com un gest de generositat, no? Com també s'ha dit, el continuar fins al final, mentre hi hagués forces, no sé.
No sé, jo crec que estava de l'opinió de l'Arcadi.
Sí, no, sobre aquest gest de Benet XVI.
Exacte, i sobre aquest gest de Benet XVI, d'entrada, de sorpresa. El que passa que després a mi m'ha arribat tota mena d'informació. I sí, però clar, es parla molt de pressió perquè ho faci. Clar, algú em comentava de dir, escolta'm, algú sap exactament què deien aquells papers que em va fotocopiar i em va treure moltíssims el secretari, i ningú sap quin contingut tenia. I com si hi hagués una mica de...
A quins papers es refereix, perdó?
Els que va robar el secretari.
Ah, sí, els documents secrets.
Els documents secrets, no sabem quin contingut tenia. I clar, i que sí, com una mena de mini xantatge que se li ha fet per no fer-lo sortir a la llum pública, per tal, el demanar la seva renúncia. Aquesta és una de les versions que més distreta em van deixar de les que m'han arribat.
Circula,
però això corre,
però sembla
circula.
Que el papa no es deixa impressionar per això, i ell intenta dir-ho amb tota senzillesa i amb tota naturalitat, i això també és bo, no? Perquè, clar, en una notícia de tantes dimensions sempre passa això, no? Aquestes
especulacions. Clar, per això et dic, és que hi ha ara una d'especulacions increïbles.
L'Osservatore Romano va dir el mateix dilluns a l'edició de la tarda, molt clarament, que ho havia decidit al març de l'any passat en tornar de Cuba i Mèxic, després d'aquell esgotador viatge. Això també... Doncs avalaria una mica la sinceritat del gest, no?
Clar, i després, perquè et diu que quan se'n vagi, se'n va cap a Castel de Gandolfo. I dius, bueno, i què faran dos papes? O sigui, perquè també s'ha dit que se'n va...
No, però se'n va un temps durant el conclave, però després viurà en una residència al Vaticà.
Clar, és dur, pel papa que entri. O s'exilia ben lluny,
també
o si
dit,
no...
També s'ha dit que no influirà, en principi, que però, estarà al servei del nou papa, però no...
No sé.
Bé, veurem com va la cosa.
O sigui, no sembla una cosa massa còmoda pel papa que entri. Jo crec que hauria de desaparèixer d'escena del tot. No estan allà amb cos present.
Allunyar-se més físicament, creu vostè?
Físicament, jo crec que sí, eh?
Sobre aquests i altres temes, senyor Castro. No, vostè, a més, que coneix molt la realitat italiana a través de la comunitat de Sant Egidi i el papa actual...
Bé, no, aviam, jo el que puc dir és que a mi em va suposar una grandíssima sorpresa, penso, com a tothom. Això és
però és que no, ho sabien tres persones al món, això es veu, eh? Va ser molt sorprenent.
Una grandíssima sorpresa. Jo penso que la situació de Joan Pau II i la de Benet XVI és molt diferent. Vull dir, jo sobre l'itinerari de Joan Pau II haig de dir que va ser sorprenent, va ser la seva elecció, Jo penso que el seu testimoni final va estar d'acord, diguéssim, amb la seva vida, no? Amb la seva manera d'entendre la comunicació, doncs, de l'Evangeli com a testimoni, com a persona que va sofrir un atemptat, com a persona que tenia el discurs del martiri, de la donació, totalment, doncs, integrada, diguéssim, no? I jo sobre això no hi diria més. Em sembla que també va donar un testimoni, doncs, bueno, com també des de la feblesa, doncs, es pot reunir a tantíssima gent al voltant seu, no? Vull dir que penso que... I posa també en evidència una altra cosa, que l'Església, doncs, té un caire familiar, no? I com a pare de l'Església, doncs, un pare, doncs, en principi, doncs, arriba fins al final. Ho és sempre, encara que estigui debilitat, no? Uh-huh. Un altre problema és el problema del govern de l'Església. Això és el govern quotidià, que evidentment va estar marmat, va portar molts problemes i ho sabem tots. Però la va veure d'aquesta manera. El cas de Benet XVI és molt diferent, és, evidentment, és sorprenent, és una cosa, evidentment, que ve molt, molt, molt de nou i que, no sé, que posa de manifest, doncs, que aquest papa ha exercit un govern, podríem dir, molt espiritual, no? Vull dir que, en aquest sentit, aquesta dimissió, ell ho diu, doncs, en el seu text, no? Diu, no em sento amb forces en el cos i en l'esperit, no? Això és una
cosa... del cos i de l'esperit, el vigor del cos i de l'esperit.
El vigor del cos i de l'esperit, no? Per tant, són paraules molt, molt fortes, vull dir, són paraules d'una gran humilitat, i jo penso que això, doncs, és una cosa, doncs, excepcional, a la que no estem acostumats, però que jo penso que hem de llegir, no sociològicament, no, diguéssim, sinó... Penso que des d'un punt de vista eclesial i espiritual, no? I justament aquestes paraules d'avui penso que van en aquesta línia, no? O sigui, el papa creu en un renovament, primer de tot espiritual, perquè pugui haver-hi un renovament, que el creiem, que el volem, que el necessitem, doncs, en la vida de l'Església, perquè hi hagi més unitat, perquè hi hagi una presència més forta, no? I en aquest sentit, potser... dir, subratllar, doncs, això, no? Que una de les característiques, doncs, de Benet XVI durant tot aquest temps ha estat aquesta preocupació, diguéssim, no? Per la presència de Déu en la societat, de la comunicació de l'Evangeli, que ell ho ha fet d'una manera molt humil i mansa, no? Al contrari del que se li va dir, perquè ara tots són afalagaments a Benet XVI, però quan va arribar era l'inquisidor, etcètera.
Sí, el guardià de la fe. Sí.
Una mica de memòria i entendre que no tot era blanc o negre abans ni ara. No?
Ha mostrat un gran esperit d'obertura, no? De la fe cap a la raó, de la creença en Déu amb el món, diàleg també interreligiós, diàleg, en definitiva, de l'Església amb el món, des de l'obertura a la transcendència, que ell sempre defensava, però en clima d'obertura i de diàleg. També aquest papa, ja que parlaven vostès, que ha fet una mica com si fos un bisbe, ha tingut un sentit també d'eclesialitat i de diocesanitat. Ell sempre ha volgut ser el bisbe de Roma i ha tingut com aquest paper més de servidor i de pastor i d'apòstol que no pas de gran cap de l'Església. Ho veuen també... El fet que no hagi presidit les beatificacions, per exemple, que hagi delegat en altres cardenals, i en canvi ell ha presidit ordenacions de sacerdots a Roma, avui es reuneix amb rectors com a bisbe de Roma. Són detalls que diuen també molt a favor d'un papa servidor.
Anna Berta, potser ha fugit més d'aquest protagonisme de sortir a totes les fotos, de fer-se present a totes les fotos, però sí que hi ha una feina interna que potser no ha lluit tant ni l'hem vista tant, però... que sí que hi és. O sigui, ha treballat, però ha treballat des de dintre, no fent-se visible des de fora. Aquesta és la impressió, no? I la impressió és d'una persona molt intel·ligent, això sempre l'hem tinguda. No?
Gran teòleg i gran savi, sí, molt conegut.
Que diu l'Ignasi, jo penso que ara aquests dies s'ha discutit inclús gairebé d'una manera folclònica quin nom li posarien, si ex-papa, si no sé què. Sí. I el que més m'ha agradat, i no sé si anirà per aquí, era que li deien bisbe emèrit de Roma.
Sembla que aquesta és una de les opcions.
Una mica, jo diria, amb el nivell que dius tu, bastant raonable.
Clar, perquè no és papa, no sabem si tècnicament es pot dir papa emèrit, alguns canonistes deien que sí, altres que no hi ha experiència, no?, de segles anteriors.
No, això estaria bé. I en quant que abans en Jaume, doncs és evident que penso que aquí hi ha dues maneres d'actuar. Una, que és del raciocini, perquè és un intel·lectual potent, el Josep Ratzinger ho era, I l'altre, diguem-ne, l'actitud visceral de Joan Pau II. Era un home que sempre estava al carrer, sempre estava rodejat de gent, i per tant actuava una mica, i potser aquestes dues maneres de plegar, en un cas acabant-se-li la vida i l'altre no, expressen una mica aquesta situació. Dic jo, no ho sé.
Bé, senyor, sobre el futur papa, no els demanaré que facin travesses i especulacions, però sí que ens diguin, si volen, si hi ha algun dels cardenals, perquè sembla que el nou papa serà un cardenal, la tradició ho marca així, quin els agradaria? Algun nom que els agradi especialment? Em sembla que abans de començar la tertúlia ha sortit algun nom.
N'hem sortit alguns, però vaja, jo... jo només dic que bufi l'esperit i que bufi bé.
Això,
i és l'únic que crec que hauríem de
més
pregar
de
tots. Exacte, més enllà de noms, que hauríem de pregar tots per això.
Sí, que bufi tan bé com en aquell concili del papa Roncalli.
Exacte, exacte.
Va bufar molt bé, és la vegada que li recordo. Més,
quan va arribar el 23, l'any 1958.
Amb ell pensava precisament 57. Quan ho ha dit.
Que bufi molt bé. Ara, esclar, no es poden expressar masses opinions, però jo penso que potser ha arribat el moment de que el papa no fos europeu, que és el que ha estat tota la història. Ja hem sortit d'Itàlia, i hem sortit en dues ocasions, una per la Polònia i l'altra per l'Alemanya. Ara potser la tercera va la vençuda i seria qüestió de sortir d'Europa.
Un americà, per exemple.
I en aquest sentit, doncs, jo m'inclinaria una mica pel que he pogut llegir així per sobre les biografies, amb el cardenal, em penso que es diu Ullet o una cosa que...
Ullet, Marc Ullet, del Quebec.
Que és l'arquebisbe del Quebec i, bueno, donaria aquesta dimensió internacional. Però tampoc puc dir res, perquè ni sóc expert ni res de res. Per tant, callo.
En això no som experts ningú, perquè, a més, la reunió és secreta, també va precedida de molts contactes i és això.
I tampoc no tenim tota la informació, perquè pots tenir-te alguna nota que hagis llegit en algun lloc, però no es coneixes, els personatges.
Ens va dir, abans d'ahir, el cardenal Martínez Sistac, en aquest programa, que el conclave no és una reunió administrativa més, que aquí hi ha molt, molt més, no? I fins i tot cada tres dies, si no s'elegeix el papa, hi ha pregàries, hi ha retirades... Hi ha una invocació a l'esperit, com deia vostè, senyora Alsina. Jaume Castro, s'atreveix a dir algun nom?
Jo no m'atreveixo perquè penso que és una situació que ha agafat a tothom una mica desprevingut, no? Llavors, vull dir, si abans, quan Joan Pau II estava malalt, circulaven moltes possibilitats, corrents, en aquest moment era un moment una miqueta desdibuixat des d'aquest punt de vista, no? I hem de pregar perquè l'esperit, doncs...
Bufi,
no? I no és... no és... O sigui, a mi em sembla que és interessant també que l'única indicació que ha donat indirectament fins ara, doncs, a Benet XVI és quan ha parlat de vigor. Ha de ser un papa que ha de tindre vigor, no? I això...
Que pugui renovar també les estructures de l'Església.
Porta una indicació, diguéssim, no?, de joventut, cometes, però d'un pontificat que semblaria que hauria de ser una mica més llarg. I això vol dir una...
I una persona amb força per poder trencar estructures, si cal. No un continuista, sinó algú que pugui renovar.
Alguns experts m'han dit aquests dies que el fet que portem més de 34 anys sense un papa italià pot pesar, també. No sabem si pesarà en l'elecció, però que no hem d'oblidar que és el bisbe de Roma. De vegades, quan reivindiquem el coneixement de la Terra, també pot pesar. No sé què en pensen vostès d'això. No.
El papa és universal. I mai n'hi ha hagut cap que no sigui d'Europa. Per tant, potser sí que tocaria.
Però molt universal va ser Joan XXIII i era italià.
La majoria de cardenals actuals també són italians, com sempre. Per tant...
N'hi ha 60, em sembla, sí, dels 118 que elegiran. Bé, senyors... Sí, volia comentar.
No, que hi ha qüestions sempre, podríem dir, de geoestratègia, no? Però en aquest cas em sembla que s'apuntarà més per la persona, no? Trobar la persona.
Bé, senyors, ens queden pocs minuts i avui, naturalment, hem dedicat bona part de la tertúlia a parlar del papa i de la seva renúncia, però m'agradaria comentar aquesta previsió de retallada, si els sembla, per seleccionar un dels altres temes que teníem previstos, 740 milions de retallades en el pressupost del 2013 de la Generalitat, un pressupost que encara no s'ha aprovat. Ahir, precisament, es convalidava el decret de pròrroga dels del 2012, per cert, que això és una cosa que es diu poc, però té una incidència importantíssima, que es prorroguin uns pressupostos de l'any anterior. Senyors.
I tot allò que se'ns deu des de Madrid, quan ens ho pagaran?
Bé, bona
pregunta. És la meva pregunta, perquè de veritat que cada vegada que veig tota la pressió que fan sobre els nostres treballadors, que els funcionaris, de veritat, que són molt bons els que tenim, i que són els que estan rebent de veritat i no sé fins a quin punt es valora el sacrifici que s'està fent. Però des d'on ens han de donar aquells cèntims que són nostres, no arriben, de veritat em poso molt nerviosa, perquè potser la nostra gent no hauria de patir tot el que està patint si allò que se'ns deu se'ns anés retornant sense anar suplicant per favor i amb uns interessos que no toca. No sé.
Sí, aquesta és una qüestió que planteja molt bé la Francina. L'altre, jo com a funcionari l'haig de dir, evidentment.
Ah, clar que ets funcionari, no? T'estava defensant, doncs, el que ha dit.
Ens estan retallant, penso que des de fa 3 anys, una cosa així com el 18 o el 20% del nostre poder adquisitiu, per tant. I encara, darrerament, hem vist aquest Nadal, doncs, desaparèixer la paga extra, i pel que sembla ara, o la de juny o la de desembre, passarà el mateix. Reconec que els funcionaris són uns privilegiats dins d'aquest món. I, per tant, doncs, que també, si algú ha de patir, doncs, potser primer aquell que té una feina fixa i estable, si li podem fer-ho. Ara, la segona qüestió que em plantejo és que es pretén, per una banda, no cobrir 3.000 places de funcionaris. I, per altra banda, deixar de fer 10.000 contractes. Això vol dir 13.000 persones menys a l'administració catalana. Que em pregunto, sí, sí. Aquestes 13.000 persones que ara ja hi són, feien alguna cosa de que es pugui acomiadar tanta gent de cop? Clar. Més aviat sembla que o havien contractat amb accés, o bé, i això em temo que passarà, en patirà molt la funció pública i el servei que ha de donar l'administració als ciutadans.
Uh-huh. Jaume Castro.
Sí, no, continuant aquesta reflexió, evidentment, això porta posa moltes preguntes, no? Perquè justament com es pot funcionar amb 13.000 persones menys?
Aquí està.
O sigui, evidentment, això porta bueno, el que hem dit sempre, que calia un ajustament. Ara, també és veritat que la pèrdua d'un 20% de la capacitat adquisitiva és molt. Sí, sí, sí. Llavors, la pregunta és, no es pot retallar en altres sentits? O sigui, en altres coses, podríem dir, més superflues? O sigui, és una pregunta que suposo que qui se l'ha de posar ja se l'ha posada, segurament que no. Però ens posa en un interrogant doncs, molt gran, no? Perquè evidentment la pèrdua de poder adquisitiu vol dir també doncs, estar en detriment doncs, del poder adquisitiu per al consum. No? Llavors, uh-huh. Això com és un peix que es mossega la cua.
Acabem la tertúlia. Només fem per tancar un breu apunt social. La comunitat de Sant Egidi, senyor Castro, ha demanat a l'Ajuntament de Barcelona una acció a favor dels sense sostre, dels sense llar. Ja que moltes vegades Francina Alsina ens parla d'aquests temes, avui Jaume Castro ens pot dir alguna cosa d'això, no?
Sí, ahir es va presentar la guia On menjar, dormir, rentar-se, i com diem sempre, és un moment per fer una radiografia dels serveis que a la ciutat de Barcelona hi ha per les persones sense sostre. I en aquesta radiografia, que aquest any ha sigut a partir d'una anàlisi d'aquests últims 10 anys en què hem publicat sempre aquesta guia, doncs detectem concretament en aquest darrer any que hi ha hagut un augment considerable de més del 30% amb places doncs, per àpats dia, per menjar. L'Ajuntament de Barcelona ha obert 3 nous menjadors i també altres entitats. Però alhora veiem i continuem veient com creix les persones que viuen al carrer i hi ha una mancança important de places a Barcelona.
Uh-huh. Per això han demanat més places.
I esperem doncs, que això doncs, es pugui afrontar.
Moltes gràcies. Sí.
Sí. Se'n deixo un apunt de 10 segons. Penso que és molt bo que la pressió de la plataforma d'afectats per la hipoteca aconseguís després
d'un
1.400.000 vots que el projecte de llei s'acceptia tant. Només això.
Sí, sí, no un bon exemple que hem
dit d'aquesta social,
setmana.
De vegades,
això mateix, de la societat que de vegades va per davant de l'acció política, fins i tot parlamentària. Sí, sí, hem de felicitar, evidentment, els que han aconseguit que el Parlament de moment debati i esperem que pugui aprovar una llei sobre desnonaments. Gràcies, senyors Jaume Castro, Arcadi Oliveres i Francina Alsina. Fins la propera. Bon dia.
Adéu. Bon dia a tothom.
Passen 2 minuts i mig ja de les 9, ara els titulars, última hora informativa amb la Sara Cruz, després el comentari de Manuel Milian Mestre, l'espai Plusvàlua sobre consum. També entrevistarem Josep Dallarès, que és ambaixador d'Andorra davant del Consell d'Europa, i tindrem l'espai de nutrició i salut amb Maria Josep Rosselló. Això fins a les 10.
Hola, molt bon dia. La Generalitat explicarà avui als sindicats les noves retallades en funció pública per aquest any. Rebaixarà plantilles, sous i una paga extra a fi d'estalviar més de 740 milions d'euros. Un estalvi semblant al de l'any passat que es traduiria en dues grans mesures. Més de la meitat vindria d'un nou descompte d'una paga extra als funcionaris i la resta s'estalviaria majoritàriament en personal. Els sindicats ja han criticat aquesta mesura. Més de 60.000 alumnes de quart d'ESO comencen avui les proves d'avaluació de competències bàsiques en castellà, català, llengua estrangera i matemàtiques. Les proves es fan per segon any consecutiu al miler de centres de secundària que hi ha al país i els resultats arribaran als instituts i les famílies abans de Setmana Santa. De l'exterior, la tensió entre Corea del Nord i Corea del Sud va en augment després que Pyongyang portés a terme dimarts passat un nou assaig nuclear. Com a resposta al que Seul considera un atac i una amenaça a la seva seguretat, el govern subcoreà ha mostrat un vídeo de missils de creuer que manté desplegats en el seu territori que són capaços d'assolir qualsevol objectiu a Corea del Nord. I acabem explicant-vos que l'atleta sud-africà Oscar Pistorius ha protagonitzat un drama a casa seva perquè ha mort la seva nòvia. Tot apunta que per un error Pistorius li ha disparat al cap i en un braç i li ha provocat la mort, segons ha confirmat la policia, perquè hauria confós la seva nòvia amb un lladre. Amb tot, les circumstàncies de tot plegat encara són confuses i la policia està interrogant aquest atleta que es va convertir, recordem, l'estiu passat a Londres en el primer atleta amputat que participava en uns Jocs Olímpics. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem amb més informació quan siguin les 10 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 5, el comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà de Manuel Milian Mestre, que és consultor, periodista i exdiputat. Senyor Milian Mestre, bon dia, endavant.
Hola, bon dia. Bueno, en aquestes circumstàncies no pot menys que comentar els fets de Roma, els fets del Vaticà i del Sant Pare, anunciant la seva renúncia pel dia 28 de febrer i la seva retirada. És algo tan històric que, encara que tingui precedents fa 600 anys, resulta molt, molt emotiu i molt desconcertant, segons se miri, humanament. El seu germà, el Georg Ratzinger, que és un vellet de quasi 90 anys i que té la ment molt desperta, potser sigui qüestió de família, ha fet un comentari que a mi m'ha cridat molt l'atenció. Ell diu que, ho llegiré textualment de la premsa, la tarea dice, dándole vueltas al argumento de los que critican la renuncia papal como una rendición, y ahora cito textualmente lo que él dice, tiene prioridad sobre la persona. Es decir, la tarea, la función papal, la función petrina, él dice que tiene prioridad absoluta sobre la persona. Es claro, eso tiene mucho que ver, evidentemente, en la realidad. Yo creo que un hombre como él, un intelectual pur, en estat pur, com és aquest papa, té una visió, naturalment, de les coses que s'aproxima a lo que jo entenc que ha de ser la raó fonamental de l'acció pontifícia. És el vicari de Crist, és, teològicament parlant, l'enviat de Déu a la Terra, és la persona que fa i desfà, com diu clarament Sant Mateu en el capítol 16, és la persona que té en aquest moment la encarnació de màxima, s'entén almenys pels catòlics, dels valors morals i els valors espirituals, i per tant la seva responsabilitat transcendeix molt i molt a la seva persona perquè va investit d'una funció superior. Però la clau està en la tarea. Per què dic que la clau està en la tarea, en castellà, la tasca, en català? Perquè el padre Lombardi, que és un home molt prudent i molt sensat, portaveu del Vaticà, abans d'ell se li va escapar una frase que és molt, molt reveladora del que pot passar aquí. I va parlar que el papa havia considerat probablement, entre altres coses, la governabilitat, la governació de l'Església. Naturalment, la paraula governació o governabilitat suposa un petit conflicte en si mateix. Governar és ordenar les coses, prendre decisions, és preveure els efectes o les conseqüències de les accions, és, sobretot, evitar mals. Governar és posar ordre. I els últims temps, a l'Església, específicament a Roma i a la Cúria, hi ha hagut massa coses que han passat, que han deixat molt desconcertat a tothom, inclusiu probablement al propi Sant Pare. Per tant, Benet XVI, si de veritat ha considerat la capacitat seva per la tarea, per la tasca, com diu el seu germà, o per la governació, com diu el pare Lombardi, està evidenciant que no es veu potent, no es veu capaç per afrontar els grans problemes que té avui dia la Iglesia i la humanitat. I aquí ve la meva reflexió. A mi sembla un acte d'humilitat absolut el que acaba de fer el Sant Pare. Aquí, per mi, ell té en la memòria no solament la seva pròpia virtualitat o capacitat moral, física i moral per poder afrontar problemes tan grossos com té avui el món, sinó que probablement té també una mica el trasllum, la idea de lo que va ser i lo que ell va viure com a governació última del Sant Pare del Beat, Joan Pau II, en una situació crítica des del punt de vista físic, límit des del punt de vista moral, i tal vegada governada per altres persones que no fos la seva pròpia voluntat. I ell, en un acte sublim d'humilitat, ha dit: jo per aquí no passaré, jo deixo en mans del que tingui força, moral i poder per poder executar el que jo ja no alcanço a fer. Aquesta és la visió, per mi, més acurada de fons de lo que ha pogut passar per la ment d'un home intel·lectual que, com a bon intel·lectual i fi intel·lectual, ell busca el blanc, distingeix del negre i troba que posa un gris, però no és una persona disposta a engrisar els negres o a engrisar els blancs. Això ho fa més un polític, però no un intel·lectual. Per tant, l'intel·lectual té la clarividència de l'anàlisi i quan veu les coses clares pren la decisió, o diu quina és la decisió a prendre. El Sant Pare, en aquest sentit, ha donat una lliçó magistral, una lliçó més de les moltes que ha estat donant durant aquests 8 anys i al llarg de la seva vida. No hi ha que oblidar que el món està passant un dels moments més crítics de la història moderna. I quan diu que de la història moderna me refereixo als períodes històrics dels últims 300 anys. I en aquest moment se requereixen persones que tinguin una gran energia, una enorme clarividència d'idees que el Papa les té, però tal vegada les forces físiques li fallen per aplicar el remei als reptes descomunals que té la societat. Reptes econòmics, s'ha trencat el sistema, s'ha esbanat. Reptes polítics, no hi ha consistència ètica en la política actual, ni lideratges morals que portin els pobles a solució de problemes, i problemes socials en deriva i conseqüència de la confusió del sistema econòmic i del sistema polític. Això, tot això, al final és arbitrar, ordenar, prendre decisions, és a dir, governar l'Església. I governar l'Església no deixa de ser un repte tremendo per lo que és i significa la crisi moral dels nostres temps. Benet XVI va començar amb un esplèndid discurs sobre el relativisme moral i Benet XVI tanca el seu pontificat de 8 anys amb un esplèndid testimoni de lo que ha de ser la realitat i l'exactitud i no el relativisme ni moral ni la governabilitat. Bon dia.
Ràdio Estel.
Déu ha destinat la Terra amb tot el que conté a l'ús de tots els homes i pobles, de manera que els béns creats han d'arribar a tots amb un criteri d'equitat i tenir com a guia la justícia i per company a la caritat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula, el món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Què és triar Hipermillor?
És poder comprar Hipercor, la fruita més apetitosa del nostre país.
I les varietats importades dels seus llocs d'origen.
En el moment òptim de consum i sempre al millor preu.
Ara, taronja granel del nostre autoservei, només 99 cèntims al quilo.
I assortiment de verdures en safata, només 1,50 euros al quilo.
Triar Hipercor, preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a Plusvàlua del Primer Cafè.
Un quart de deu, comencem Plusvàlua del Primer Cafè, espai sobre consum, que compartim amb vosaltres, amics oients, tots els dijous a aquesta hora, amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum. Avui parlarem de vendes a domicili. Carla Gràcia, directora de Plusvàlua, del programa que cada dijous a les 8 del vespre és a l'antena de Ràdio Estel.
Bon dia, Ignasi.
Com estàs?
Molt bé.
Avui també ens acompanya Julià Guimarà, cap del Servei d'Informació i Formació de l'Agència Catalana del Consum. Senyor Guimarà, bon dia.
Bon dia.
Per exemple, truquen a la porta de casa nostra i un comercial ens vol vendre una col·lecció de llibres, una butaca elèctrica reclinable que suposadament millora la nostra salut, un aspirador, un robot de cuina, una depuradora domèstica, o, d'altra banda, ens ofereix canviar de companyia de la llum, del telèfon, del gas, o una empresa instal·ladora de gas, en nom de la qual diu aquest comercial que ve a casa, ens ofereix la revisió del gas natural o del butà sense avisar. Què hem de fer davant això? Doncs això ens ho preguntem i segurament molts de vosaltres, amics oients, també us ho pregunteu. Si voleu dir la vostra, en qualsevol moment del programa d'avui podeu trucar-nos des d'ara mateix al 93 409 2772. Estem segurs que us heu trobat amb una d'aquestes situacions alguna vegada, tant de les que hem dit com les que direm després. 93 409 2772. Truqueu-nos per dir la vostra. Doncs bé, Carla, comencem a preguntar alguns dubtes al senyor Guimarà, que segur que ens els resoldrà.
Doncs sí, perquè la veritat és que amb la crisi econòmica han augmentat les vendes a domicili i les persones grans, sobretot, són un col·lectiu especialment vulnerable en aquest sentit. A quina pràctica comercial ens referim, senyor Guimarà, quan parlem de vendes a domicili? A què ens referim exactament?
La venda a domicili és el que es diu venda fora de l'establiment, és a dir, que una persona no va a comprar, sinó que li venen a casa a oferir-li un producte o servei. Que normalment són aquests aparells o a canviar de companyia de subministraments. Et venen a casa i llavors tu no has demanat que vinguin, que llavors ja seria un altre tipus de venda. És a dir, estàs a casa, de cop i volta et ve un comercial per oferir-te un producte que s'ha fet des de sempre i actualment també un canvi de companyia, de llum, de gas, de telèfon.
Quins són els productes o serveis que s'ofereixen? Perquè tradicionalment tenim la imatge doncs, dels Estats Units, per exemple, amb els cosmètics o en altres llocs, però actualment quins són els productes?
Actualment, bàsicament, són productes, a vegades, que el ganxo de la venda són productes que es diuen miracle, que són beneficiosos per la salut, el que deien abans, una butaca que fa un massatge, o col·leccions de llibres. Avui en dia ja no és tant aquest tipus de productes, un altre tipus...
Antigament eren les enciclopèdies, no?
Sí, les famoses enciclopèdies. Avui en dia, amb el món d'internet, no té tanta sortida, però bueno, qualsevol tipus de producte que una persona pensi que si el va a comprar a la botiga, el comercial al seu domicili s'encarregarà de que siga molt més barat i ja li ofereix tota una sèrie d'avantatges. O un servei. Miri, vostè té la llum, jo sóc d'una altra companyia, llavors jo li ofereixo una tarifa millor.
I quins contractes resten exclosos en això?
Bàsicament, el contracte que resta exclòs és aquell que tu has trucat a l'empresa perquè et vingui a casa. O, per exemple, quan et porten a casa un producte que tu has comprat a la botiga.
Sí, sí, això no serien vendes a domicili, encara que t'ho portin a casa.
Encara que t'ho portin, no. A casa, la venda a domicili és quan tu no has demanat res i de cop i volta et truquen a la porta per vendre't alguna cosa.
M'imagino que el més important en aquest tipus de venda és el ganxo, no? El primer, perquè no hi hagi un cop de porta. Home, aquest deu ser el punt delicat.
Sí, els ganxos que ofereixen és que si tu compres aquell producte en aquell moment, perquè són comercials, et donaran una sèrie de regals, que si tu després vas a una botiga no el tindràs, o una sèrie d'avantatges de pagaments fraccionats, o una tarifa que només la pots oferir. No, la pots obtenir si tu contractes en el domicili.
Aquestes pràctiques, ho comentàvem abans de començar avui la secció de plusvàlua, senyor Guimerà, de vegades les podem qualificar d'agressives, perquè segons com ens arribin a casa són com així molt, molt sobtades, venen així de cop. Sí. Fins a quin, a porta freda, com es diu, sí. Fins a quin punt la persona consumidora es pot negar a atendre una visita comercial? Clar, això és la llibertat de rebre a casa teva qui vulguis.
Té tot el dret. Llavors, si un se nega i insisteixen, ho pot denunciar com una pràctica agressiva, però és a dir, a casa teva ets tu qui manes, no? Llavors tu pots dir que sí o que no. El que passa és que, bueno, a vegades agafen un tipus de col·lectiu d'especialment vulnerable, gent que està sola, gent gran. Llavors aquest tipus de gent a la millor està més receptiva per entrar. Però qualsevol persona pot dir que no té interès de comprar res a casa seva.
Però sí que és cert que té com un to agressiu el que vinguin a casa teva, al teu espai, mm-hmm. quan no els has demanat.
Precisament per això la llei el que fa és protegir els consumidors amb una sèrie d'avantatges diferents a que si tu aquest mateix producte anessis a una botiga, el miressis, el comparessis, el compressis. Com estàs a casa i la venda és diferent, és a dir, tu no l'has demanat, llavors, per evitar que tu compris alguna cosa que no t'agrada, es donen una sèrie d'avantatges, que ara ho comentarem. Mm-hmm.
Quines recomanacions ens dona vostè davant els comercials o les comercials de les companyies de la llum, el gas o el telèfon?
Jo, són les recomanacions generals que sempre donem. És a dir, una mica fer un consum reflexiu. És a dir, un pot escoltar, pot preguntar tot, però no prendre decisions impulsives. És a dir, per molt que el beneficis d'un producte, sempre pot dir, miri, jo me dona tota la documentació, m'ho miro si haig de finar un finançament i vostè, si vol, demà passa i ho signem. No precipitar-se perquè a vegades només et diuen les coses bones i després a la millor el producte tu no el necessites, te'l venen molt bé. Sempre diem no precipitar-se i sobretot no ensenyar cap dada personal, per exemple, des d'una nòmina a una factura d'una altra companyia, això no ho hem d'ensenyar, perquè a vegades s'ha donat els casos de que un ensenya la seva factura telefònica, li fan signar com que ha vingut bé la visita i resulta que al final li han canviat de companyia sense saber-ho.
És a dir, amb les dades que sí. han pogut veure en una factura i fent-li signar un document que en principi no comprometa
alguna vegada sí que s'ha donat aquest cas. Per tant, és important no donar cap dada personal.
I no signar res.
No signar res fins que un estigui completament convençut. I sempre recomanem, si un té dubtes, que li deixin tota la documentació i que després li donen un telèfon de contacte o alguna cosa i ja ho comprarà si realment li interessa.
A vegades fa de mal fer, perquè quan li truquen a un a la porta, la primera reacció seria desconfiar, no? I ens agradaria, per contra, poder confiar en les persones que arriben a casa, però...
El problema és que la majoria d'empreses ho fan bé. És una pràctica que tota la vida ha existit, ja ho has dit abans, doncs des de cosmètics, sempre ha sigut, és una manera de vendre. Però si n'hi ha uns poquets que no ho fan bé, llavors corre la veu i llavors et fa desconfiar. El que sempre diem als consumidors, que prengui una sèrie de mesures, com les que he dit, és a dir, no precipitar-se, no donar dades personals, bàsicament és això.
I no deixa de ser, si em permet l'expressió, com una invasió de l'espai privat i del temps del qual disposa cadascú, perquè, com vostè ha dit, senyor Guimerà, no ho hem demanat, els consumidors, això.
Sí, el que passa és que tota la vida ha existit aquesta pràctica, que ven a casa, miri, som de l'editorial tal, som de tota la vida, quan érem petits, sempre existia aquesta
pràctica. La imatge
pràctica.
La tenim tots.
La imatge la tenim. El que passa és que, bueno, les tècniques comercials a vegades són una mica agressives.
Davant la visita inesperada d'una empresa instal·ladora de gas, concretament, per exemple, què cal tenir en compte?
En aquests casos sí que és important, perquè com es juga amb la seguretat, aleshores les persones tenen més por. Llavors ve una empresa i diu, no, miri, aquest tubo del butà l'ha de canviar. Vostè té mal la instal·lació. El primer, que abans de signar qualsevol paper i de deixar ningú a casa nostra, hem de veure que s'identifica aquesta persona amb un carnet d'instal·lador i saber una sèrie de drets, que, per exemple, s'ha de fer una revisió del butà cada 5 anys, que el gas, la pròpia companyia que tu tens contractada, ja et fa unes revisions d'inspecció cada 4 anys. Llavors, no deixar-se assustar una mica per aquestes pors de la seguretat i trucar a la teva companyia. Realment, això ho has de fer. La teva companyia és la primera interessada en dir-te que si són ells els que venen a la inspecció o són uns altres.
A vegades és la vergonya, també. Justament l'altre dia estava a casa de la meva mare, no hi era, i va venir una persona del gas per comprovar la caldera. Sort que m'havia dit la meva mare, en aquest cas, doncs que vindria, perquè si no, un li fa por obrir la porta.
Normalment la teva companyia ja et fa unes revisions del gas de totes les instal·lacions i té l'obligació de fer-les cada 4 anys. Per tant, ja t'avisen que vindran. A vegades hi ha companyies que són molt legals que poden fer-te aquesta revisió, però si tu ja la tens feta per la teva companyia durant 4 anys i als 2 anys et ve una altra, a veure, el que has de fer és informar-te amb la teva companyia.
Avui parlem amb Julià Guimerà, cap del Servei d'Informació i Formació de l'Agència Catalana del Consum. Amics oients, podeu intervenir si voleu dir la vostra o plantejar-nos els vostres dubtes, les vostres preocupacions sobre la venda a domicili. Truqueu-nos al 93-409-2772, al 93-409-2772. Us esperem les vostres intervencions.
Així, quina informació, senyor Guimerà, ens ha de donar el comercial quan arriba sobre el producte?
L'important és que ens doni les característiques del producte, més principals, les instruccions d'ús, si és algun producte que s'ha d'utilitzar, el preu, la forma de pagament, i sobretot ens ha d'informar d'una cosa molt, molt important, que la diferència dels altres tipus de venda, que és quan tu vas a un establiment. Quan tu vas a un establiment, compres una cosa, si la cosa està bé, i tu a casa després te ho repenses, no la pots canviar, no ser que l'establiment ofereixi aquesta possibilitat. Quan tu compres una cosa a domicili, com tu no has anat a comprar-la, tens el que es diu el dret de desistiment. Des de que tu reps el producte, tens 7 dies per retornar-lo sense cap cost. Això és un dret afegit a la compra normal.
Tenim una trucada. Jaume Alemany, des de Cornellà. Hola, bon dia.
Bon dia.
Digui'ns.
No, a mi, per exemple, perdó, jo, per exemple, jo tinc butano, no?, perquè que tinc alguna deficiència i no em dono per tants gastos. I llavors, pues, em van trucar que vindria butano i tal. Jo, com que vull assegurar-me, perquè una vegada fa bastants anys m'han enredat molta gent, i bueno, truco i em diuen que no tenien que vindre. Però esclar, que es veu que vaig trucar al telèfon, era de butano, però era de, no sé si era de Madrid, o el número que va a la bombona, no? Mm-hmm. Però esclar, el que em van trucar era veritat, el que passa que es veu que es van equivocar i no tocava, i llavors, jo estava a la duda, no?
Clar.
I no van vindre. No?
Tot això genera desconfiança, com dèiem, i respon de vegades.
I era veritat, perquè em van trucar, que era legal, però el que passa que es veu que es van equivocar d'un any. Clar, l'any que ve.
Sempre d'entrada surt la desconfiança, no tant el pensar que s'han equivocat administrativament, no?
Clar.
Sí. I no, a 2 minuts, no? I una vegada em va vindre un senyor molt emprenyat aquí, això que estàs apuntat pels difunts i tal, i que devia calés, que no sé què, i bueno, vaig trucar a més setmana i no, això era per enredar la gent.
Doncs sí, gràcies per la seva intervenció, senyor Jaume Alemany, des de Cornellà. Bon dia. Aquí també hi ha, tots tenim una mica la por que ens estafin, no? Perquè moltes estafes són precisament disfressades de vendes a domicili.
Sí, alguna vegada sí que hi ha comercials que no fan bé les coses, i sobretot quan juguen en coses de la seguretat, com en aquest cas el butà. L'important saber que el butà s'ha de fer una revisió cada 5 anys. Per tant, si tu l'acabes de fer o fa un any, per molt que et vinguin, tu no l'has de fer. Llavors, clar, la gent quan li diuen no, és que la seva instal·lació està fatal, no sé què, doncs té por. Llavors, el que recomanem, doncs, és trucar a la teva companyia.
Uh-huh. Ens parlava, senyor Guimerà, d'un tema molt interessant, que és el dret de desistiment.
Sí, sí.
Perquè això significa que si en el moment de la confiança, allò, en el moment de parlar amb aquell comercial, signem alguna cosa, tenim dret a tirar-nos enrere.
Exacte. Si imagina que compres una butaca meravellosa i que després, perquè te la venen molt bé, llavors pues, bueno, la compres, la firmes, llavors, en el moment que tu reps això, tens 7 dies per retornar-la sense cap cost. Precisament perquè tu, a la millor, t'han venut alguna cosa en un lloc que no és el normal, que és anar a una botiga i tu tens 7 dies. Això és un dret que tenim que es diu de desestiment, que també passa amb les vendes per telèfon i vendes per catàleg, aquest tipus de vendes.
Avui al Plusvàlua del Primer Cafè tenim una altra trucada. Albert, des de Barcelona. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'ns.
Bueno, tots hem tingut experiències amb visites a la porta i per una mala experiència que jo vaig tenir m'agradaria donar 2 consells. Una, que es faci des de la porta de casa. No deixar-los passar, perquè moltes vegades per l'excusa de que es volen arrepenjar amb una taula, doncs passen a casa. I a vegades hi ha hagut estafes així. I després, demanar el DNI.
Perquè... El DNI de la persona que ve a casa.
Sí, sí, perquè igual que ells et demanen la confiança, doncs ells també podran estar al mateix nivell.
Doncs demanar el DNI o una identificació d'allò que diu que és aquella persona.
Sí,
també,
si
no?
Diu que és d'una empresa, doncs demanar una identificació i sobretot el nom, cognoms i fins i tot el DNI, per si després hi ha algun problema, doncs trucar a l'empresa a la qual representa.
I també suposo que és l'actitud que veurà la persona aquella amb la que estàs.
Si alguna cosa més, senyor Albert, des de Barcelona?
No, res més, només volia dir això.
Moltes gràcies per haver-nos comunicat aquesta experiència que tant de bo no ens l'hagués hagut de comunicar perquè sempre són molt desagradables. Bon dia. Fins una altra.
Gràcies, adéu, bon dia.
Doncs bé, em sembla que si sortissin exemples, animem la gent, encara hi ha 5 minuts perquè truquin a explicar-nos les seves històries, sobretot per ajudar els altres oients que no hagin tingut aquestes
perquè
experiències.
Ja que tens una mala història, com
això
a mínim,
mateix,
que no es repeteixi.
Que ajudin l'Agència Catalana de Consum també a aconsellar el 93-409-2772, 93-409-2772, com han fet Jaume i Albert avui trucant-nos. Podeu dir la vostra encara, amics oients, teniu uns minuts. Doncs avui amb Julià Guimarà, cap del Servei d'Informació i Formació de l'Agència Catalana del Consum. Senyor Guimarà, si exercim el dret de desistiment, com dèiem, en quin termini l'empresària o l'empresari ens ha de retornar l'import que li hem abonat?
En 30 dies. I també és molt important saber que si no t'informen del dret de desistiment, aleshores no el tens 7 dies, el tens 3 mesos. És a dir, si no t'informen, llavors és molt important. I sobretot, si no et tornen els diners en aquests 30 dies, tu tens dret a que et tornin el doble.
Tenim una altra...
Dada important a
tenir
en compte.
Això és important, això és important.
Una altra trucada, Carla, senyor Guimarà. Ens truca Mari Carme des de Barcelona també. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'ns.
Mira, a mi em va passar el següent. Jo tinc una instal·lació de calefacció del gas que m'ha anat molt bé, fa 9 anys que la tinc. He passat 7 revisions, mai m'ha trobat ningú cap pega, no he tingut mai cap avaria. Ara resulta que quan la vaig posar aquesta, a finals d'octubre, un dels radiadors no anava.
Va posar-se una nova, perdoni, una instal·lació
Perdó?
Nova. Una calefacció nova es va posar, diu.
No, no, fa 9 anys que la tinc.
Val.
I tinc una calefacció posada fa 9 anys.
I
no he tingut cap avaria i he passat 7 revisions.
Sí.
Perquè sóc abonada al servei Servigas. Llavors, un radiador, quan la vaig posar aquest any en marxa, un radiador no m'anava. Vaig cridar a Servigas, va venir un tècnic, me la va mirar i em va dir, aquí fan falta unes vàlvules que no sé per què no les tens perquè ja te les haguessin hagut de posar quan et van fer la instal·lació. Jo vaig dir, home, fa 9 anys que funciona, no he tingut mai cap avaria, m'han passat 7 revisions, ningú m'ha dit mai res, em va dir, sí, sí, doncs et fan falta, et fan falta. Vaig dir, bé, llavors em va dir, bé, signa'm que t'he fet la revisió i això és un pressupost per posar les vàlvules que et costaria això. Li vaig dir, bueno, espera't, que si és que em fan falta perquè no me les van posar bé, primer hauré de parlar amb l'empresa que em va fer la instal·lació. Va dir, bueno, doncs signa'm conforme no acceptes el pressupost. Val, jo, amb tota la bona fe, li vaig signar, perquè vaig pensar que allò era un document que ella es feia per cobrir-se, perquè davant de la seva empresa constés que ell ja se n'havia preocupat, no? Doncs pues resulta que pel fet d'haver firmat aquesta no acceptació del contracte, el Servigas m'ha dit que si jo tinc una avaria no m'enviaran cap tècnic, només que si pago, clar, que no m'enviaran cap tècnic gratuït perquè, com que no vaig voler signar l'acceptació del pressupost, no vaig acceptar aquell pressupost, O sigui, imagina't, només faltava que em posessin una pistola al pit perquè jo acceptés allò. Sí. En aquell moment, oi que el normal era que jo parlés amb qui em va instal·lar, si és que no m'ho havien fet bé, sí, els quals ja m'hi vaig posar en contacte.
I sobretot aclarir les coses, perquè eren necessàries aquelles vàlvules, no...
És que no ho sé,
no jo
vaig escriure a la casa que em va fer la instal·lació dient que em trobava amb un problema en amb servir gas, amb gas natural, perdó, i que em passava això. Jo els hi reconeixien a l'empresa que veritablement a mi m'havia funcionat bé, que m'havia passat revisions, però que ara em deien que ells no m'havien posat bé unes vàlvules. Llavors, clar, l'empresa m'ha dit que van revisar l'expedient d'instal·lació, que estan ben col·locades les que hi ha, que no en necessito més, i que, en fi, que jo mateixa els hi dono la raó si no els ha espatllat mai. I set revisions han dit que estava bé, com ara surt un senyor i diu que està malament, no?
Doncs, per tant, ho va poder aclarir, però...
Sí. Vull dir que si algú li venen i li fan un pressupost, que no signi cap paper
ni
dient... Que,
ni conforma
que no...
ni no conforma.
Ni conforma ni no conforma.
Clar, no.
El no conforma és no signar, clar.
Clar, jo vaig tenir la bona fe de pensar que aquell noi ho feia per cobrir-se ell les espatlles.
Clar, ja l'entenem.
Però resulta que jo vaig ser tonta de signar que no volia un pressupost que tampoc havia demanat.
Clar.
O sigui que aviso per a navegantes. Ara he escrit una carta a Gas Natural adjuntant la que jo vaig enviar al meu instal·lador i la resposta dient que, per favor, que reconsideren la postura. I els dic clarament si és que m'han passat 7 revisions, si és que els que van venir a fer la revisió eren tontos i no van veure que em faltaven 2 vàlvules. Uh-huh. Els he dit així, amb aquestes mateixes paraules, perquè és absurd que després de tants anys en surti un espavilader i em digui que està malament una cosa.
Moltes gràcies, Mari Carme de Barcelona. Bon dia. Doncs alguna cosa més per respondre, senyor Guimarà?
El consell de sempre, és a dir, abans de signar, un s'ho ha de llegir, i si li donen preses, doncs que li deixin els papers i que ja el signaran en un altre moment.
Sí, sí, tenir aquesta confiança en un mateix, de dir, no passa res si no signo ara.
No passa res. A veure, a un no el poden obligar a signar.
De res.
No
fa falta
jo crec
signar
que
res.
Abans de signar, un s'ho ha de llegir i ha d'estar convençut. Mhm.
També hi ha la qüestió del finançament d'una compra per poder-la pagar a terminis. Què hem de fer en aquest cas?
En aquest cas, a veure, hem de llegir una mica les instruccions, veure, sumar i veure el que pagarem de més, que normalment quan finances n'hi ha uns interessos, i sumar totes les quotes a veure per quan ens sortirà el producte, i en el cas de que el retornem també hem de contactar amb l'entitat financera per anul·lar el crèdit. Mm-hmm.
Recordem alguns dels temes que hem anat comentant, si els hi sembla bé, sobretot el dret que tenim a desistiment. És a dir, que si comprem qualsevol cosa tenim 7 dies per retornar-lo sense cost i que abans de 30 dies se'ns ha de ser retornat el valor. No sé si afegeix alguns altres temes.
No, i que si a un no l'informen d'aquest dret, té 3 mesos. Això és molt important. Si la companyia no ho fa bé, per tant, és un benefici pel consumidor.
I sobretot no ser impulsius.
I no ser impulsius i no signar res si un no està convençut.
Una vegada més, recomanem en aquest programa la web www.consum.cat, també el 012. Hi ha també oficines d'arbitratge en cas de conflicte. L'Agència Catalana del Consum ofereix serveis complets per a aquests problemes com els que hem comentat avui i hem compartit amb diversos oients que ens han trucat. Moltes gràcies, senyor Guimarà.
Gràcies.
Julià Guimarà és el cap del Servei d'Informació i Formació de l'Agència Catalana del Consum. Bon dia, fins la propera.
Bon dia, fins la propera. Eh?
I a tu, Carla Gràcia, doncs, fins aquest vespre, que faràs programa a les 8 com cada dijous. De què parlareu?
Avui parlarem del port de Barcelona. És una clau per al moment en què ens trobem de crisi, en què les exportacions són el nostre futur. Tindrem amb nosaltres el senyor Sixte Cambra, president del port de Barcelona.
Una gran porta de dinamització econòmica, aquest port de Barcelona, que esperem que es pugui reactivar.
Gràcies.
Gràcies, Carla. Fins la propera.
Fins la setmana que ve.
Una pausa i de seguida nutrició i salut.
L'usvàlua del primer cafè. Amb Carla Gràcia.
Ràdio Estel.
Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les festes majors i fires d'arreu del país. Tot això als sons de la terra. Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión.
El divendres 22 de febrer, el bisbe Sebastià Taltavull dirigirà un recés quaresmal pels amics del Club Més Amics al monestir de Sant Pere de les Pueles, al carrer Anglí 55 de Barcelona. Amb dinar de germanor i via crucis comentat per mossèn Jaume Aymar previs al recés. Les places són limitades. Reserves al 93 409 2770. 93 409 2770.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, renúncia històrica. Benet XVI tanca el seu pontificat amb una nova lliçó d'humilitat. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 2810. Catalunya Cristiana.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Ara a Hipercor i només fins al 27 de febrer tens un 20% de bonificació addicional en centenars de productes.
Ultramarins, productes frescos, drogueria i perfumeria, llar i temps lliure i fins i tot carrosseria i poricultura per bebès. Tot amb un 20% de bonificació addicional per bescanviant les teves properes compres del 28 de febrer al 13 de març.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Quatre minuts i mig i seran tres quarts de deu. La recta final del primer cafè de Ràdio Estel avui és per a la nutrició i la salut, però també per a la Quaresma, temps important per als cristians i per a la societat en general. Un període iniciat ahir, com cada dimecres de cendra. Temps de conversió i també temps que va molt vinculat als nostres costums i a la nostra alimentació, perquè d'aquestes privacions que ens proposa l'Església, moltes són de tipus alimentari, encara que també el Papa, els nostres bisbes i tots els agents de pastoral sempre ens diuen que no ens hem de quedar amb aquestes petites normes que se'ns posen de dejunar o de no menjar carn. Parlem avui de molts aspectes relacionats amb la Quaresma amb Maria Josep Rosselló, en l'Espai de Nutrició i Salut. Maria Josep, molt bon dia, benvinguda.
Molt bon dia. Efectivament, la Quaresma és un temps de reflexió i, si m'ho permeteu, doncs avui, des del punt de vista també professional, faré una reflexió sobre aquestes normes d'alimentació, però que, com sempre, l'alimentació acompanya la vida. Per tant, efectivament, no ens hem de quedar només amb la norma pura, sinó anar una mica més enllà. Per tant, si m'ho permets, faré primer unes quantes reflexions, i aquest temps de reflexió, i després com un donar un perquè des de diversos punts de vista, del punt de vista econòmic, filosòfic, antropològic, que és molt important. L'antropologia estudia molt perquè les mengem d'una manera determinada, des d'aquest punt de vista espiritual o intel·lectual també, per als que no vulguin parlar tant d'espiritualitat, però la intel·lectualitat també és així. I indiscutiblement el sanitari, que també hem de dir alguna cosa, no? A veure, d'entrada hem de dir, perquè les normes s'han de llegir com tot amb respecte i amb profunditat. I jo diria que d'entrada és una norma respectuosa amb la vida. Què significa? Que aquesta norma ja té uns punts que molta gent diríem que se'ls salta, no? o que es banalitza, com tantes coses que es fan a la societat nostra actual. I és que la norma diu Això no ho han de fer els nens, per tant, el primer respecte amb la vida és el cos que està creixent necessita de bona nutrició i, per tant, res de dejunis. És una norma importantíssima. I també es diu, indiscutiblement, dones embarassades, estaríem dient el mateix, persones malaltes, perquè realment fer dejuni amb un malalt no li és gens beneficiós, per molt que es parli i es digui no és veritat, perquè baixarien les defenses d'aquella persona que no està en plena forma, i també amb les persones grans. Fixeu-vos que tant en el nen com en les persones grans, respectant que ja no hi ha aquesta fortalesa, jo crec que tots tenim a la ment ara la imatge del Sant Pare, no? Que ja no existeix aquesta fortalesa, hem de respectar la vida i no fer normes que la posin en perill. Per tant, jo crec que, puntualitzant això, començaríem a parlar què significa des del punt de vista econòmic, ara que parlem tant, no? Però fixeu-vos que l'economia, i molts, ara s'està parlant molt, l'economia, si no té un aspecte filosòfic, la veritat és que és molt perillosa, ja ho estem veient.
Clar,
no?
Si ens quedem amb la crisi material, hi ha una crisi de valors o de pensament.
Exacte. Jo diria que el gran missatge d'aquesta norma alimentícia de la Quaresma, en realitat, el gran missatge, ara parlo només d'alimentació, és que ens estan dient podem passar amb poc o podem passar amb menys. O també el missatge seria poc és suficient. Per tant, reflexionem. Per tant, sempre ens porta la reflexió. Reflexionem. Des del punt de vista nutricional, no es pot passar uns dies sense, per exemple, menjar carn o menjar molt menys? Indiscutiblement que sí. Indiscutiblement que sí. Per tant, això econòmicament seria molt beneficiós i fer aquest esforç de dir menjaré d'una manera correcta, però menys, menjaré d'una manera correcta, però poc. I això és realment molt bo. I arribar a aquest concepte de que poc és suficient, segur que molta, si això s'hagués pensat en molts àmbits, possiblement no teníem la crisi que tenim. Per tant, és com per reflexionar, no? Que és una realitat. Per tant, no és cap disbarat. I aquí ja entraria una mica amb aquests conceptes que jo segur que avui no podrem, però si no, la setmana vinent parlarem dels àpats típics de Quaresma i fent una valoració nutricional.
I
no?
Tant. Però en qualsevol cas tenim aquestes crides a l'abstinència o al dejuni entesos com un mecanisme també de caritat, no? De solidaritat.
Clar, si tu gastes poc, l'accés que tu et gastaries, indiscutiblement li pots donar un altre enfoc. Però també és que filosòficament és molt a dir perquè si tu ets una persona que aprens a viure amb austeritat, aprens de l'austeritat, de veritat tindràs més domini sobre la teva vida i sobre tu mateix. La prova és que quan no tens aquesta austeritat la gent es veu enganxada, no? a un consum abusiu que arriba a ser patològic, no? I és una realitat. Si parlem des del punt de vista antropològic, entenem que l'antropologia és aquella ciència que estudia per què els diversos grups actuen, de persones actuen, com s'han desenvolupat els pobles, quines variacions s'estan donant amb la vida dels pobles, del grup. És una norma que, com a tota norma, quan un segueix una norma, té un sentiment, i això ho afirma l'antropologia, que és una ciència que en la nutrició l'estudiem perquè és importantíssim saber no només què mengem, sinó per què mengem d'una manera determinada. No? Qualsevol norma que un grup de persones el segueix fa que ens sentim, les persones que segueixen aquella norma, que pertanyen a un grup. És a dir, no és fàcil sentir-te que ets d'un grup si tu no tens uns sistemes de fer d'una manera determinada. És el que distingueix un grup d'un altre. Per tant, no són superficials aquestes petites normes, perquè ens fan prendre més consciència. Hi ha coses que molta gent, donant la vida que porta, no? cada vegada veiem més, no?, que hi ha moltes persones que viuen soles, que hi ha un cert aïllament, etc. Però, i fins i tot m'atreviria a dir que resen soles, no? Però el fet de sentir que estàs fent alguna cosa, que saps que hi ha un grup de persones que la fa, et dona aquesta sensació de que pertanys a un grup, per tant, reforça aquest concepte. Uh-huh. Pensem que quan parlem d'antropologia parlem de sociologia, aquest concepte de sociologia. I no puc per menys, que l'acabo de llegir en el diari, no?, aquestes paraules que ens diu el Sant Pare, de superar individualismes i rivalitats.
Sí.
A mi m'ha colpit, que pensar que el Papa té que dir això dintre de la pròpia Eglésia és el que ens fa veure que som realment humans, és que som humans amb totes les debilitats, i que aquest concepte d'individualisme és molt fort a la societat actual, i també de rivalitat, per desgràcia. Per tant, tot el que puguem fer per sentir que no som éssers individuals, sinó que som un grup, que som una comunitat, adquireix un valor superior si li sabem donar, lògicament, si li sabem donar. Però, per tant, qui faci la norma, que pensi que hi ha moltes persones que l'estan seguint també, aquesta norma, i que no és supèrflua. Si un li pot donar profunditat, li podrà donar profunditat a la norma, no?
Doncs déu-n'hi-do el que dona el nostre espai avui parlant de la Quaresma, perquè certament aquestes invitacions a actuar austerament a través de l'alimentació, no?, o actuar solidàriament privant-nos dels aliments, o fins i tot dejunant unes hores, són normes, s'han de dir, que molt suaus, aquestes de l'Església Catòlica,
molt.
I no és l'únic que hem de fer, no?, perquè si ens quedem amb això no serviria per res.
Ho hem de fer amb consciència, no?
Exacte.
Sí, perquè tot el que fem per pura rutina no té valor. Per tant, torna a venir aquest punt d'aquest temps de reflexió, parem una mica i reflexionem, no? I a vegades el fet de no acabar farts d'un menjar et deixa la ment també més clara. Tampoc és un dejuni total, i això és important, és important, per això he començat a dir...
Perquè s'ha de pensar en la salut, exacte, allò que deia el Papa del vigor de cos i d'esperit...
Exacte, és una norma respectuosa amb la vida, i no posa en perill la salut de les persones, no, molt al contrari, no? Mm-hmm. Bé, jo insistiria que des del punt de vista espiritual, indiscutiblement, és un temps de reflexió, però és que des del punt de vista intel·lectual també ho és. Per tant, a vegades també és un missatge que dius, si li sabem dir, si ho sabem dir, fins i tot a les persones, tu abans deies, no, és un temps de conversió. Si algú es pregunta, tu segueixes aquesta norma, intel·lectualment es pot entendre, perquè... El que estava comentant, no? Quan un acaba un dinar molt copiós, què ens passa? Pues que ens entra una somnolència, no estem per reflexionar res, no?
Sí.
És un fet. I a més, des del punt de vista també nutricional, està estudiat que moltes vegades les persones, quan tenen molta ansietat, molt nerviosisme, els hi donen molt per menjar, omplen aquesta sensació de buit que tenen amb el menjar, i els hi donen molt pel dolç, no? Pel dolç, perquè, és aquest concepte de tenir o de provocar, no?, una sèrie de substàncies a nivell cerebral que ens donen un benestar. El que passa és que quan l'alimentació és molt copiosa, pensem que una gran part de la circulació sanguínia se'n va a l'aparell digestiu, i és per això que ens entra tanta somnolència. Diríem que hi ha menys irrigació a nivell cerebral. Per tant, que està molt bé que ens plantegem intel·lectualment que val la pena, no?, treballar més la ment, ja no dic que... Ja, per això poso la paraula intel·lectual, la ment del uh-huh. pensament, de pensar, de reflexionar, que no pas que tota la nostra circulació se'n tingui que anar, no?, a l'estómac i budells, perquè allà tinc una feina important. Per tant, àpats moderats ens donaran aquesta facilitat de pensament, però no un dejuni total, perquè aleshores això provocaria tot el contrari, No, uh-huh. no seria gens positiu, no?
Hi ha, però, alguns dejunis terapèutics en moments determinats, no? De vegades...
No, des del punt de vista ben estudiat científicament, no són gens recomanables dejunis totals.
Totals, no, evidentment, dejunis amb alguna petita interrupció, diguéssim, no?
Sí, no, dejunis moderats com ens posen la norma de la Quaresma. Aquest és el dejuni...
El de no menjar entre hores, ahir dimecres de cendra, per exemple, no? Fent un àpat fort al migdia,
exacte,
un petit esmorzar i un petit sopar...
Un sopar això seria... molt lleuger, aquest sopar molt lleuger és molt beneficiós també per la nostra salut.
La frugal colació, que ens deien, no?
Sí. I això és molt correcte, però no es deixa amb aquesta manca de proteïna que aleshores ens dona realment problemes no només de baixada de defensa, sinó també d'un bon funcionament cerebral. Si volem que realment sigui un temps de reflexió, hem de respectar molt pues el que necessita realment el nostre cos. Per tant, tornem a insistir, aquests dejunis que es diuen terapèutics, molta cura amb ells perquè la majoria d'ells no ho són. En el fons, fixa't que ens aproparíem a el que és una vaga de fam i fixa't el que passa amb la gent quan fa una vaga de fam. Posa en perill la seva vida, la seva salut i comença a funcionar malament el ronyó. És molt perillós.
I per moralment tant... molt qüestionable.
Exacte. No respectuós amb la vida. Fixeu-vos que voldria que quedés no, aquesta reflexió. No?
Doncs, sí, digui.
I ens queden encara uns minuts?
Sí, ens queden 3 minuts.
Molt bé. Només apunto que des del punt de vista sanitari té un gran avantatge perquè està plantejat fer-ho abans de l'inici de la primavera. I aquí, si ho vol, doncs la setmana vinent podrem parlar, no?, dels àpats i perquè que molta gent comenci també a reflexionar a la primavera què li passa al seu organisme, perquè moltes patologies cròniques rebroten, més al·lèrgies, més problemes estomacals, etcètera. Per tant, és com una depuració de l'organisme abans de que apareguin problemes que, si fem aquesta bona norma, podríem disminuir com a mínim molt. Però ja l'última reflexió que voldria fer és que, per desgràcia, s'ha quedat per molta gent que l'única tradició és continuar menjant bunyols. I s'ha banalitzat fins i tot el concepte dels bunyols. Perquè, clar, la gent diu, ui, és que els bunyols són molt calòrics. No, el bunyol era la cosa més econòmica que podia existir, que donava efectivament unes calories per la gent que abans treballava físicament més fort, però que continuava respectant aquesta norma de no consumir carn. És a dir, un producte molt lleuger, amb ous, amb farina, amb oli, i res d'aquestes coses, per exemple, res d'aquestes coses tenien àcid úric. Per tant, no ens carregava el ronyó. Fixeu-vos que sembla que les coses estaven molt ben fetes, i és que la saviesa popular realment era molt sàvia.
I tant. Doncs bé, un exemple ja per acabar, el dels bunyols. Per cert, avui és Sant Valentí, canviant radicalment de tema. Hi ha algun menjar recomanable per Sant Valentí pels enamorats?
No, jo crec que per les persones que s'estimen compartir qualsevol àpat, fins i tot una torradeta.
Hi ha productes de pastisseria per
Sant
Valentí. Sí,
però això jo crec que es queda tan lluny de la nostra tradició que no trobarem tradició. El que trobarem serà, doncs, això, no? Aquest concepte de... Però qualsevol dia és bo per dir a la persona que estimes que l'estimes.
I aquí a Catalunya tenim Sant Jordi, que també és un dia
de més
referència.
Sí, jo crec que per nosaltres
Sant, no?,
Sant Jordi és molt més referència i té... Bueno, aquí sí que hi ha una tradició important que ho hem viscut, no?
Sí,
i tots recordem,
i
no?, pues la imatge del pare portant-li les flors a la mare. Jo és una imatge que no l'oblidaré mai.
Gràcies, Maria Josep Rosselló, per Nutrició i Salut avui un dia més. Seguirem parlant de Quaresma, però més de menjar el proper dia.
Exacte.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Creus que les coses es podrien fer d'una altra manera? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'actualitat econòmica i les seves conseqüències en el món d'avui i demà. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
Què és triar Hipermillor?
És saber que els compradors d'Hipercor trien diàriament el millor peix i marisc a les principals llotges espanyoles.
I que al cap de poques hores arribaran fins al teu centre Hipercor.
El millor preu?
Com ara els llagostins cuits, 40-60 peces al quilo, a només 7,20 euros al quilo.
Tria Hipercor. Preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
Vaig conèixer
neixen pipau-plau.
Aquest diumenge 17 de febrer a les 12 del migdia, música folk per tota la família. Dins del cicle Matinals al Cat, a la plaça Anna Frank del barri de Gràcia de Barcelona, el grup Àrabe de Bo presenta un espectacle ple de flors, de violes i romaní. Si fa 15 dies fèiem un viatge al país de Reciclàndia, aquest diumenge anirem al país de les flors, de les violes i del romaní, un país amb molta música i les millors olors del món. El divendres 22 de febrer, el bisbe Sebastià Taltavull dirigirà un recés quaresmal pels amics del Club Més Amics al monestir de Sant Pere de les Pueles, al carrer Anglí 55 de Barcelona. Amb dinar de germanor i via crucis comentat per mossèn Jaume Aymar previs al recés. Les places són limitades. Reserves al 93 409 2770. 93 409 2770. Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? El 16 de febrer, recés de quaresma amb els adoradors nocturns i diurns, familiars i amics del temple. Amb dinar per qui ho demani amb antelació. I peregrinació a Roma del 18 al 21 d'abril en motiu de l'any de la fe. Més informació al 93 417 56 86. Temple del Tibidabo. Un munt d'activitats. 93 417 56 86.
Ara, fins al 27 de febrer, trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta? Emporta't 6 litres de llet Hipercor i paga'n només 5. Sencera, semi o desnatada. En comprar-ne 6, el litre et surt a només 63 cèntims.
A més, a Hipercor trobaràs un 20% de bonificació addicional en centenars de productes. Hipercor, preu i per millor.
Però els vàlids només a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Xavi Aguilar, el Ferran Capdevila, el David García, el Gerard Carrion, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Moltes gràcies per la vostra companyia. Tornem a recordar les paraules que el Papa deia ahir. Demanava més unitat dins l'Església i concretament proposava que se superin els individualismes i les rivalitats. Això no val no només per l'Església, sinó per a tots els àmbits de la vida. Que tingueu bon dia. El primer cafè torna demà a les 8. Adéu-siau.
Ràdio Estel.